Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Un plaer estar amb vosaltres. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova jornada i ja hem començat, de fet, aquesta nova edició de Calaixera, l'espai matinal per excel·lència d'aquesta santa casa de Ràdio El Vendrell. Avui és dimecres 26 de març, edició número 3748. I justament això el que dèiem, les ganes i la intenció de portar-vos moltes coses... d'explicar-vos diferents continguts que desitgem us agradi i us ajudi a passar aquesta bona jornada matinal. Les 9 i 3 minuts, volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia, i a més, si voleu dir qualsevol cosa, podeu fer-ho a través del WhatsApp. Missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o al correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat. Molt fàcil, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara, per començar, i sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que escoltarem per posar ritme. Amb això farem una àmplia repassada a la informació i a les notícies destacades del dia. També als esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb això seguirem amb més coses, amb més contingut a la segona part de Calaixera. Cada 15 dies marxem cap a l'òpera. És un matí a l'òpera, la secció que presenta i que convida a conèixer bé, diferents tipus de gènere musical, però sobretot aquest més clàssic o la pròpia òpera. Tot plegat amb Antoni Gallardo. També hi ha un espai habitual cada setmana, Connecta 14 Ràdio. És a dir, espai compartit amb Televisió El Vendrell en aquest espai sobre l'actualitat de la comarca a través dels 14 municipis. Un espai presentat i dirigit per la Sílvia Martínez. Avui ha parlat amb en David Cortés, que és el portaveu de Dignitat a les Vies, quan justament la seva reivindicació és més viva que mai, o de fet aquests darrers mesos. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més coses. Per exemple, volem parlar-vos de l'Associació Cultural Trompetaires del Vendrell, una associació musical, cultural, que acaba de celebrar el seu primer aniversari i hem parlat amb una part dels seus protagonistes perquè ens ajudi a conèixer en què consisteix aquesta entitat. I a banda, també hem preparat un reportatge a través dels serveis informatius d'aquesta casa sobre el Museu Josep Canyes de Banyeres, tot just quan aquest proper mes de maig es commemora el 120è aniversari del naixement de l'artista. I després hi ha una bona estona per la participació, per les trucades, per les connexions a través de WhatsApp, que ja hem dit, o el correu, que també ja hem dit, però sobretot a través del telèfon, això, les trucades, com dèiem, al 977 15 70 69. Això, bona selecció musical, bon rotllo, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i ja estarà, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa única de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, sempre pendents de la previsió del temps. Qui s'encarrega d'explicar-ho, això? Marc Rodero, bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Un dia fantàstic avui, Marc? Feia dies que no teníem aquest cel tan blau.
doncs sí, un cel ben blau, ben transparent, amb algunes pinzellades de núvols alts, poca cosa, i amb una miqueta de vent de nord. Tot plegat afavorirà que avui la jornada vingui marcada en conjunt per l'estabilitat. Poden créixer algunes nuvolades encara, perquè tenim una miqueta d'aire fred, però la tendència és que tot això vagi desapareixent i que tinguem com a mínim entre 2 i 3 dies de molta estabilitat. Ahir vam tindre la traca final, eh? Ja ho dèiem al matí, recordes?
Sí, tant i tant.
Hi havia la possibilitat d'algun ruixat i d'algunes tempestes, i com van caure, eh? I acompanyades també d'aparell elèctric.
Sí, de trons.
14 litres d'aigua van caure a l'Observatori de la Bisbal, entre 3 i 4 a la resta de la comarca. Però, com dèiem, això era la traca final, i per avui esperem en conjunt un dia tranquil i estable, amb un cel ben blau, transparent, amb poca humitat i amb unes temperatures que avui poden ser encara una miqueta més suaus al punt del migdia, i moltes màximes d'avui que quedarien situades entre els 17 i els 19 graus. I pel que fa a la situació marítima, en conjunt també molt tranquil·la avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
I les temperatures, Marc, com estan ara mateix?
Doncs molt homogènies, eh? Ara mateix tenim 12 graus a Coma-ruga, 11 al Vendrell, 12 a Cunit, 10 en el cas de l'Arbós i 10 també a la Bisbal del Penedès.
Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Començarem... bé, relativament tranquils, o almenys musicalment parlant. Nova cançó de Judit Niederman amb en Pau Figueres, amb la qualitat que comporta aquests noms i aquesta veu. Em plou a dins. Després d'aquestes tongades de pluges, molt adient, si a més no, aquesta mirada interior cap a les emocions que presenta la Judit Niederman. Per començar i per posar una mica de ritme a la calaixera, avui dimecres... Judit Niederman amb la música d'en Pau Figueres. Em plou a dins. La cançó que hem triat i que ens agrada començar avui dimecres en proximitat i en sintonia, com ha de ser el 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. Ple molt tranquil, el darrer que celebrava aquesta setmana, l'ordinari del mes de març, en el qual la major part dels punts han estat aprovats amb una àmplia majoria o per unanimitat. Entre aquests últims hi ha la petició que un grup de famílies ha fet arribar a l'alcaldia demanant més recursos per promocionar un acompanyament als alumnes que tenen diabetis mellitus de tipus 1. La regidora de Salut, Montse Martín, ha remarcat que aquesta és una malaltia greu que produeix un gran impacte, estrès, incertesa i adaptació tant als infants com les seves famílies i el seu entorn. El fet que aquests nens i nenes hagin de tenir un control continu per monitorar la seva glucosa fa que hi hagi situacions que no poden fer sols. A les escoles depenen de la bona voluntat dels mestres que no tenen una formació específica diabetològica i que en molts casos es troben que no poden fer excursions o colònies amb la resta del grup, amb la discriminació que això suposa. Per aquest motiu, i a petició d'aquestes famílies, el ple del Vendrell ha demanat al Departament d'Educació i de Salut de la Generalitat que dotin de recursos humans, econòmics i tècnics els centres educatius de Catalunya per poder fer un acompanyament a aquests alumnes. La sessió també servia per aprovar l'adhesió del consistori a l'Associació de Municipis al Transport Urbà, així com al Pla per l'Energia Sostenible. Alhora s'ha donat llum verda, definitivament, a la cessió gratuïta d'una finca de la zona de les Deveses, al Consell Comarcal, perquè es faci la nova seu de l'ENS. Un altre punt ha estat el que ha servit per fixar el preu públic de les places en règim de pupilatge del pàrquing soterrat de l'avinguda de Jaume Carner, la gestió del qual ha recuperat l'Ajuntament des del mes de gener. Aquestes places tindran un cost de 50 euros al mes i en l'apartat de mocions s'ha aprovat la proposta dels grups de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, per augmentar les places d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda al municipi, així com les mocions de Fem Vendrell per impulsar una nit vendrellenca per la cultura, l'art i l'ensenyament, i de Som Poble Esquerra per fer diverses peticions en temes de mobilitat i transport. Finalment, el ple ha donat compte de la cessió dels 5 solars a la Generalitat per impulsar habitatge públic assequible. Sessió que, com sempre, es podria seguir en directe i de forma íntegra a través d'aquesta casa i també a través d'internet. I en els diferents punts informatius d'aquesta casa, i ho podrem escoltar ara mateix aquí a la Calaixera, després del ple, els diferents grups municipals amb representació al consistori feien les seves valoracions.
Bé, un ple on ha imperat bastant la unanimitat entre tots els grups, quasi bé en tots els temes. Un ple en el que volem destacar la sessió definitiva, l'aprovació definitiva de la sessió del solar per a la construcció del nou Consell Comarcal, l'aprovació d'algunes ordenances fiscals que tenen a veure amb el lloguer de pupilatge de les places de pàrquing del carrer Jaume Carner, i sobretot el que ha imperat és un tema lligat a la mobilitat. Aquí hem aprovat l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Públic. Hem aprovat per unanimitat una moció presentada per la majoria de grups en relació amb les places de mobilitat per a les persones amb discapacitat, i també hem aprovat una moció impulsada per la mobilitat justa i sostenible al territori. Per tant, un tema de màxima candència, un tema de mobilitat i accessibilitat en el que tots els partits polítics ens hem posat d'acord per buscar solucions.
El ple de l'Ajuntament del Vendrell han aprovat avui dues mocions presentades per Som Poble Esquerra Republicana, una de manera conjunta amb altres grups de l'oposició, que el que demana és que aquest Ajuntament es posi les piles i compleixi la normativa en matèria de places reservades per persones, de places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda, perquè en aquests moments la llei marca que hi ha d'haver una sèrie de places reservades i no s'arriba a aquest número ni de lluny, provocant serioses problemes i serioses dificultats a aquestes persones que necessiten aparcar a prop de centres públics i alhora també a prop de casa. I per una altra banda, s'ha aprovat una moció presentada pel grup de Som Poble Esquerra Republicana en favor d'una mobilitat justa i sostenible al Penedès. Els problemes que estem patint la ciutadania vendrellenca i de tot el país relacionats amb la mobilitat requereixen una actuació immediata per part de l'administració catalana i de l'administració espanyola per posar solució a tots aquests problemes. I des del ple de Vendrell el que hem fet és llistar tot un conjunt de demandes que a partir d'ara haurem de defensar tots nosaltres allà on ens trobem.
Buenas noches. Hoy todos los grupos municipales, excepto Vox, ha votado a favor de la cesión de los terrenos municipales para que se construya la nueva sede del Consejo Comarcal. Nosotros, desde Vox, decimos que ese suelo se puede destinar a vivienda que tanto necesita nuestro municipio. Porque el Consejo Comarcal, no lo olvidemos, solo sirve para crear duplicidad de cargos políticos y más sueldo para los mismos políticos de siempre.
Bueno, pues desde el Partido Popular nos encontramos otra vez tras el pleno ordinario del Ayuntamiento, pues haciendo nuestra labor de gobierno, intentando apoyar el gobierno en aquellas medidas que transforman el Vendrell hacia mejor, a mejorar servicios, a mejorar la eficacia y a todas las propuestas que son positivas por parte de la oposición. Y repito, la participación ciudadana siempre es positiva y todo aquello que nos reclaman, sea a través de los ruegos y preguntas en el pleno o sea cuando nos encontramos por la calle, pues intentamos atenderlos de la mejor manera.
Estem molt contents perquè avui en el ple s'aprovarà la proposta que hem presentat juntament amb altres grups del ple municipal sobre la manca de places d'aparcament per persones discapacitades. No s'està complint el que determina la llei, ens falten com més de 100 places i el govern avui ha votat a favor i entenem que es posarà les piles de cara a complir amb allò que determina la llei. També hem donat suport a l'aprovació del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible. Creiem que és una bona proposta, que és treballada amb la Diputació de Tarragona, però ens manca també saber els resultats del pla anterior i en quina situació va quedar i quins resultats va donar de cara a millorar. I per últim, hem fet una pregunta sobre el tema del projecte de les Rieres. És un projecte que costa 6.350.000 euros i ens preocupa que es destinin diners destinats a l'empresa d'aigües a pagar aquesta factura d'aquestes Rieres.
Com ja van dir la setmana passada, avui tots els grups de l'oposició hem presentat una moció per buscar en revertir l'incompliment per part de l'Ajuntament de Vendrell de la llei vigent en matèria d'accessibilitat, ja que és un greuge per les persones amb discapacitat. Celebrem que s'hagi aprovat per unanimitat i també li hemos preguntado al senyor Kenneth Martínez com a alcalde del Vendrell, màxim responsable de sus ciudadanos y ciudadanas, si se compromete a intermediar por correo con correos para mejorar la situación de forma inmediata del servicio de correos en la urbanización más Borrás o en más Astor, como en otros puntos del municipio, que últimamente se ha agravado. El alcalde se ha comprometido, haremos seguimiento para ver si se cumple.
Des de Fem Vendrell celebrem que avui s'hagi imposat la coherència i el sentit comú i ens posarem a treballar per a millorar la vida de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. És de llei, és un dret fonamental que es treballi per la reserva de les places d'aparcament per a aquestes persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda i sobretot per la lluita per a aquestes places individuals en matricular i de reserva als espais públics. També supercontentes per l'aprovació de la nostra proposta de la celebració de la nit vendrellenca de la cultura, de l'art i de l'ensenyament. Ens mereixem treure pit d'aquest talent vendrellenc que tenim al nostre municipi i seguirem treballant en temes que avui han sortit: aparcament, solucions immediates per a la situació de Mas Borràs i Mas Astor, entre d'altres, neteges de terrenys, platja per a gossos i transparència. Des de Fem Vendrell, com sempre us diem, estem del vostre costat.
Deixem la sessió plenària, anem a altres notícies que també tenen la seva seu des de l'Ajuntament del Vendrell. Millorar els accessos al barri del Zarancàs i reforçar la seva seguretat amb aquest compromís es va tancar ara fa uns dies una reunió de treball entre representants de la xarxa vendrellenca i la regidora de platges, Marta Tovella. Segons aquest acord adoptat, l'Ajuntament arranjarà el pas de Cala Balanguer i provarà que les obres estiguin enllestides abans de l'estiu, moment de màxima afluència de visitants i residents en aquesta zona. Així mateix, també es reobrirà la possibilitat de potenciar la vigilància al carrer Verdi, una altra de les vies d'accés a la zona, i de la trobada entre entitat veïnal i Tovella també va sortir l'opció d'unir el Francàs amb la xarxa d'itineraris verds a través del camí del governador, competència de la regidoria de Medi Ambient, així com la senyalització del camí de ronda. Malgrat que des del Ministeri de Transició Ecològica no es preveu cap actuació en aquest sentit, la Generalitat sí que disposa de fons per reforçar la identificació poc invasiva d'aquestes rutes. Finalment, l'executiu local, mitjançant la seva responsable de platges, també es va comprometre a sol·licitar a DIF la construcció a llarg termini d'un pas segregat per a vianants sota la via del tren, de manera que es faciliti la connexió a peu del barri del Francàs a través de Cala Balanguer. Més qüestions. La policia local del Vendrell detenia aquest dilluns a la tarda un home acusat d'atemptar contra dos agents. Els fets passaven durant un control rutinari de vehicles de mobilitat personal a la zona del centre. L'home circulava amb un patinet elèctric sense casc i en direcció contrària quan la policia l'aturava al carrer Santa Anna. Aleshores, l'home s'encarava amb els agents amb una actitud molt violenta que ha fet necessari reduir-lo i emmanillar-lo. I justament aquest dimarts, l'Ajuntament del Vendrell donava a conèixer les dades de les actuacions efectuades durant els primers dos mesos d'entrada en vigor de la nova ordenança de mobilitat. Des del mes de gener s'han interposat 69 denúncies a persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La majoria de les sancions han estat per circular per l'illa de vianants i voreres, però també s'han posat per no utilitzar el casc homologat, conduir de manera negligent, anar amb un nombre no autoritzat de persones o transitar en contradirecció. En total s'han recaptat prop de 13.000 euros. I l'assaig solidari dels nens del Vendrell, que es va celebrar aquest passat divendres al local de la colla, servia per recollir 1.150 euros que es destinaran al projecte Fem Pinya de l'entitat. A l'assaig, que enguany arribava a la seva 11a edició, hi assistien més de 200 persones, castellers i castelleres. Els diners recollits van sortir de la venda de merchandatge de la colla i de la rifa de productes cedits pel mercat municipal. La festa va acabar amb música de la gramola humana. La colla, agraït les aportacions fetes per la causa contra la vulnerabilitat de les famílies vendrellenques. I més aspectes culturals. Doble proposta d'espectacles per aquest cap de setmana al Vendrell. Divendres, el Teatre Àngel Guimerà serà l'escenari de la representació de L'Aranya, obra d'Àngel Guimerà produïda pel Teatre Nacional de Catalunya. Sota la direcció d'en Jordi Prat, un elenc de 10 actors i actrius posa en escena una tragèdia que resta il·lusions, desenganys, amors, desamors i també traïcions. La representació començarà, com sempre, a partir de les 8 del vespre. I per altra banda, aquest dissabte, el pianista Marco Mezquida torna al Vendrell. També a les 8 del vespre, des de l'Auditori Pau Casals, Mezquida va ser que a Vendrell, acompanyant el guitarrista Chicuelo, interpretarà les composicions del seu treball, Tornado. Actuarà acompanyat d'un bateria i d'un contrabaixista. I la música de l'alumnat de l'Associació Musical Pau Casals tornarà a ressonar aquest dimecres al Tívoli dins el cicle musical organitzat per l'entitat. Un concert de cambra per on desfilaran intèrprets com Simón Alonso al piano i l'Arnau Bassas al clarinet, l'Anna Caselles amb el Modena Menor a la flauta i al piano, la Ingrid Merino a la viola i l'Oriol Borrell al piano i en Ferran Herrero i Alexandre Reimer tocant el piano a quatre mans. Un recital on hi sonaran sardanes i sonates d'Eduard Toldrà, Marais, Guznov, Beethoven, Brahms, Meseguer, Llopis i Saint-Saëns, entre d'altres. Una oportunitat d'or, doncs, per gaudir amb tots els sentits del brillant futur musical del Vendrell. I la Setmana Santa, que té un nou al·licient al Vendrell. Els administradors de Santa Anna, d'acord amb nou establiments de la vila, han impulsat un sorteig de mones de Pasqua. Ja són a la venda les butlletes que, al preu de 2 euros, permeten prendre part del sorteig a cadascun dels forns i pastisseries participants. El sorteig de les 9 mones es farà el divendres 11 d'abril i els diners recollits amb la iniciativa serviran per ajudar a sufragar les despeses de la Festa Major del Vendrell. I la caminada solidària del Dia Internacional de les Dones es farà finalment aquest dissabte 29 de març. L'activitat estava programada pel diumenge dia 9, però per causes meteorològiques es va ajornar. La 5a edició d'aquest esdeveniment començarà a les 10 del matí des de la Rambla. Les inscripcions es poden fer des d'una hora abans des del punt de partida i l'aportació solidària dels 3 euros que enguany es destinen a ajudar el grup de dones Almenar.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3 minuts per 9:45. Els esports, com ja és habitual, cada dia, amb en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota contundent del Club d'Esports Vendrell per 1-7 contra el Club Futbol Montblanc en un partit disputat aquest dissabte al Josep Bové i on els jugadors de Salva Pérez topaven amb el líder que va llançat cap a l'ascens i demostrava per què, sobretot amb la seva contundència ofensiva. En una primera part, on associa els roginegres, aconseguien mantenir l'empat a zero pràcticament fins al descans, quan res, poc abans de marxar els vestidors, finalment el Montblanc aconseguia obrir el marcador. Només quan se la sona part els visitants que tornaven a veure porteria, el Vendrell, que retallava distàncies amb un gol de Fabio Navarro, una acció força polèmica perquè venia precedida d'una falta del porter del Montblanc que l'àrbitre va castigar només amb targeta groga, quan semblava doncs, que podia ser expulsió, però bé, doncs es va quedar així la cosa. I després doncs, el Montblanc finalment sí que ja doncs, el tram final va acabar sentenciant i es va acabar escapant fins a l'1-7 definitiu. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia.
Bé, com deia, una llàstima, no? Perquè la primera part sí que va aguantar força el tipus i a la segona doncs, fins que us va durar la gasolina, no?
Sí, exactament. Sí, una primera part que, bueno, en principi ja el Montblanc demostrava la seva superioritat, però bueno, tenien, estaven contrarrestant d'alguna manera el joc, és un equip que coneixem molt bé i bueno, tenien marques fixades amb el mitja punta d'ells i amb els dos pivots que són molt bons i sí, estaven aguantant el partit, no arribaven molt a porta, però era un molt joc al mig del camp i bueno, ens feien córrer d'alguna manera. I bueno, ja veien que el Montblanc pues, no volia escapar-se, van vindre amb tot el plantell, sabien que era un partit en principi assequible per ells, i bueno, sí, després a la segona meitat pues aquí ja vi que portaven un parell de juvenils, el porter va ser un juvenil també molt jovenet, i sí, el Montblanc ha fet els canvis, han aconseguit una aproximació que el que tu deies, que potser era expulsió del porter, que això hagués donat una mica més de força a nosaltres, però bueno, sempre amb les decisions dels àrbitres, que en aquest moment, en aquest sentit, ens penalitza. Després, pues, bueno, en 5 minuts ja falta la força, s'ha fet un canvi, i realment ja estàvem pensant en el partit de demà, que és un partit molt complicat, que anem guanyant, jugarem amb un menys, i ja estava pensant ja en el partit següent, perquè veien que ja la segona part, com deia, no, és que no arribaven pràcticament a porteria contrària, i les forces físicament, després de l'esforç que hem fet a la primera part, pues, bueno, ja en 5 minuts han fet falta de concentració també per nostra, i aquesta falta de concentració pues, potser per la falta de força, no? De tema físic. I res a dir, un Montblanc molt superior i un Montblanc que sí, que va cap a l'ascens, i res més a dir, o sigui, és que no ens deixaven jugar, molta pressió, jugadors amb molt ofici, i bueno, i el que deia, no? Hem fet jugar als juvenils que han vingut a ajudar-nos, i això, pues, bueno, sí que demà, pues, bueno, pensant en demà que anem guanyant, jugarem amb un mes, com deia, i res, estem tenint moltes baixes entre sancions i lesions, algun jugador que també per temes personals s'ha deixat a l'equip, i continuem amb el tema aquest del plantell que ja era curt. La setmana passada hem fitxat un parell de jugadors. Un d'ells va debutar, que va fer un molt bon partit. I res més a dir, en principi, Jordi.
Com deies, doncs toca passar a pàgina ràpid, perquè demà doncs ja us hi torneu a posar, en aquest cas recuperar aquest partit pendent contra el Sant Pere Sant Pau, que això sí, doncs teniu aquest petit avantatge, no?, de l'1-0 a la mitja hora de joc. Sí que és cert que amb dos jugadors menys i ells amb un menys, per tant, doncs en principi partiu doncs amb una inferioritat numèrica, però bé, doncs tenint en compte que és un partit d'això de 60 minuts més el que es pugui allargar, doncs aviam si es pot, com a mínim, doncs conservar aquest avantatge, no?
Sí, bueno, sí, serà pues un partit que amb un jugador menys, i és que queda, encara queda molt, molt de partit. A veure si les forces plantejaren un partit diguéssim defensiu per aquesta qüestió de que són un menys i que anem guanyant, a veure si aconseguim mantenir la porteria a zero i a veure què tal. En principi aquesta tarda entrenarem, mirarem a veure els jugadors disponibles per demà i intentarem preparar d'alguna manera de canviar tot l'esquema i intentarem preparar de la millor manera per afrontar de la millor manera també el partit de demà.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Gràcies a vosaltres.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 1-7 contra el Montblanc, i ara, com diem, centrats en aquest partit pendent d'acabar, que jugarà demà a 8:45 del vespre el Josep Bové contra el Sant Pere Sant Pau. Recordem, partit suspès a la mitja hora de joc amb 1-0 a favor dels Roig i Negres. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb derrota de l'Espai Cilira Vendrellenca per 4-6 contra la Pobla de Mafumet en un partit disputat aquest dissabte al Pallons del Guimarà, i on els vendrellencs plantaven cara al líder de la Lliga, un equip que s'està jugant l'ascens i que a la primera part només era capaç de marxar al descans guanyant per 0-1. A la segona part, en canvi, el partit embogia, entrava una dinàmica d'intercanvi de cops, i tot i que semblava que els visitants escaparan al marcador, l'Espaisi que no rendia, que seguia doncs ficat dins del partit, però finalment al tram final la Pobla que acaba sentenciant amb el 4-6 definitiu. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre tenim l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs un partit que bé ja ho dèiem, que així com el Salou doncs, amb un rival doncs, més inabastable, la Pobla sí que doncs, teníeu motius per intentar fer-li mal i vau estar a punt de sorprendre'ls.
Sí, la veritat que vam jugar un molt bon partit i al final, doncs, bueno, al final el 4-6 final va ser ja intentant buscar l'empat amb el porter jugador els últims 20 segons. Però la veritat que després del 3-0 que ens vam posar perdent vam ser capaços d'aixecar cap, que fins ara molt poques vegades havia pogut passar. Ens vam posar dins del partit, ens vam posar un gol en dues ocasions i bueno, vam estar a punt de donar la sorpresa.
Sobretot destacar això que comentes, no?, que així com altres dies, quan us marcaven, doncs semblava que us queia com un 0 d'aigua freda, després costava reaccionar, doncs en aquesta ocasió, tot i anar fins i tot doncs 0-3 per sota, l'equip que ho va seguir intentant i fins al final doncs va estar allà, no?
Sí, bàsicament era això, o sigui, és una cosa que teníem a millorar i en aquest partit inclús es va notar encara més perquè no era només un gol, o sigui, estem parlant que anàvem 3 gols a baix i vam ser capaços de posar-nos 3-2, tot i així ens vam marcar el 4-2, vam ser capaços de tornar a apretar i vam estar molt a prop, o sigui, vam tenir a tocar i no vam baixar els braços en cap moment.
Ara ja heu passat el Tourmalet contra els dos primers i, per tant, bé, doncs, després de superar doncs, aquest tram de calendari més dur, ara, doncs, després doncs, de veure doncs, com la millora és evident, doncs, ha de servir per intentar doncs, encarar més confiança als pròxims partits, no?
Sí, encara ens falta la setmana que ve jugar contra el tercer i així per tancar ja tota la part de dalt, però, bueno, sí que és veritat que ara ja al final ja hem passat els dos més difícils, per dir-ho així, i per sort hem sortit reforçats d'aquest últim partit, i llavors, o aquests partits que queda, aquells encara amb moltes ganes, o sigui, pensant que encara queden 7 partits de Lliga, que encara poden aconseguir punts i que poden arribar a més d'una victòria.
Ara el pròxim partit serà aquest diumenge a 8:45 del vespre a la pista del Vila-rodona B. I bé, doncs un partit per aviam doncs, a veure si pot doncs, arribar doncs, a aquesta victòria, no?
Sí, correcte. O sigui, aquest partit sí que anem amb pocs jugadors, perquè al final també hem tingut un parell de lesions més en aquest últim partit, també una targeta vermella, llavors al final de jugadors doncs anirem justos, però bueno, en aquest partit de la Pobla també vam acabar 6 o 7 jugadors i doncs, ja et dic, vam sortir amb mentalitat de que ara ja hem d'anar amb aquesta actitud a tots els partits i lluitar-los tots igual.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui, moltes gràcies i molta sort per el partit.
Merci, moltes gràcies a tu.
Albert Gené, capità de l'Espai Silera Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 4-6 contra la Pobla i ara, com dèiem, centrats en aquest desplaçament diumenge 7:45 de l'espre a la pista del Vila-Rodona B.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
I més informacions, més capítols habituals i diaris, com és el repàs a les portades. Les principals portades dels diaris, avui dimecres 26 de març. Comencem pel Diari de Tarragona. Adif Renfe, un divorci a la madrilenya. El govern demana paciència als viatgers de Renfe en el Parlament. En portada, el mamut llanut que no s'ha extingit i que està a Tarragona. En el Caixa Fòrum, una mostra, una exposició inèdita de Catalunya sobre l'edat del gel. En successos, detinguda una interna de la presó de Mas d'Enric per planejar un altre assassinat. I a Reus, cues per un empresari nat. Adeu a l'Alma Mater de Brasília. Anem a altres portades, portades i rotatives habituals, com és el cas del diari Ara, que parla de mobilitat i d'Illa, que demana disculpes per Rodalies i en garanteix el traspàs. El govern admet que durant el ple del Parlament que un 24% dels trens estan fora de servei. L'oposició vol mesures de xoc i reclama que es mantingui la gratuïtat del servei fins al 2026. I Barceló, finalista per esculpir la façana de la Glòria. La Junta de la Sagrada Família ha escollit els tres artistes que opten a esculpir la façana de la Glòria, l'entrada principal del temple, on han començat les obres aquesta setmana. Són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Martín. En notícies internacionals, Putin complica l'alto el foc pactat al Mar Negre exigint condicions prèvies. Brussel·les promou 47 projectes d'extracció de terres rares. Provisions en cas de guerra, la Unió Europea vol que els ciutadans es preparin. I llum verda, la construcció del hub de biomedicina a la Ciutadella. I acabarem aquesta repassada des de La Vanguardia. La Unió Europea vol que les cases tinguin provisions per una guerra o catàstrofe. Brussel·les presentarà avui un pla en què proposa que la població estigui preparada per resistir els tres primers dies en cas d'emergència. I als Estats Units, secrets d'estat exposats per error en un xat. El govern central descarta presentar els pressupostos per no perdre el temps. Els socialistes desatenen les pressions de Sumar i de l'oposició. I pel que fa a les rodalies, ni fàcil ni ràpid, com explica La Vanguardia. Europa indica 7 punts d'Espanya amb minerals estratègics. I Espanya, el país europeu on menys preocupa la defensa. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals sí que ens ajuda a acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Tot just fa un parell de setmanes es commemorava el 5è aniversari de l'arribada de la Covid-19, una pandèmia que va canviar doncs, moltes coses i que va portar a tancar-nos a casa durant moltes setmanes, com bé sabeu. Els serveis informatius al llarg d'aquestes setmanes han commemorat aquesta efemèride recordant aquells fets en diferents aspectes socials, culturals, polítics, mèdics, sanitaris. Ho hem escoltat al llarg de les edicions informatives d'aquesta casa, també a través de televisió. I el que farem ara és condensar aquests reportatges per acabar de commemorar i recordar el 5è aniversari de la Covid.
L'Ajuntament del Vendrell posa en marxa un paquet de mesures excepcionals per evitar el contagi del coronavirus. Se suspenen activitats culturals, extraescolars i socials en equipaments municipals o de responsabilitat municipal. Es demana col·laboració de la població.
Així obríem les notícies el 12 de març del 2020. L'Ajuntament del Vendrell, en una reunió d'urgència, anunciava un paquet de mesures centrades en 8 àmbits. A grans trets hi havia la suspensió de les activitats extraescolars i culturals, el tancament d'equipaments culturals i dels centres de la gent gran. També es va començar a impulsar la gestió telemàtica dels tràmits administratius. Tot plegat arribava l'endemà que s'hagués diagnosticat el primer cas de coronavirus al municipi. El mateix dia, 12 a la tarda, la Generalitat anunciava el tancament dels centres educatius, en un primer moment pensat per a 14 dies. L'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, recorda com va viure aquelles primeres jornades.
Molt preocupat, evidentment, molt preocupat, i no teníem ni idea que aquell dissabte, doncs, hi hauria el tancament, que això ningú s'ho podia imaginar, el confinament absolut. Per tant, estàvem a 48, 72 hores i ni t'hi podies imaginar, i ja estaves preocupadíssim i no t'ho podies ni imaginar. Sense manual d'instruccions, no teníem el manual, no teníem ni l'experiència prèvia, per tant, a cegues i amb la por de que si sortia malament, doncs, tenies un brot i un risc de la vida de les persones. Per tant, la tensió i la por equivocar-te, per dir una manera. Però a la vegada no hi havia més remei, o sigui, per molta por s'havia de fer.
La pandèmia va suposar un abans i un després en la prestació dels serveis municipals.
I la preocupació de com donaríem, prestaríem els serveis públics, els bàsics. Quan dic els serveis públics, vull dir l'aigua, l'escombraria, la neteja, vull dir, no estic parlant de res especial, doncs amb aquesta estructura mig paralitzada, no? Va impulsar definitivament l'administració electrònica. El més satisfactori va ser que vam poder continuar fent el mateix, sense la gent als despatxos i sense paper.
Però si hi ha un servei on calia posar el principal focus va ser a la residència d'avis de la Muntanyeta, que malgrat els mesos crítics va funcionar de manera excel·lent.
El més dur sempre ha sigut la preocupació per la residència d'avis. Ja, tots són serveis públics, però amb la residència municipal d'avis, 80 residents, més pràcticament 30-40 treballadores i treballadors, doncs aquí la por era màxima de que entrés el virus i fes com en altres llocs que estava passant, anàvem veient i eren dramàtiques, no?, les imatges i les conseqüències. I aquesta és sempre cada setmana feien les anàlisis i hi havia el dia que t'havien de donar els resultats i era terrible, terrible l'angoixa, perquè això sí que et veies els pitjors, t'imaginaves els pitjors escenaris.
L'alcalde també recorda especialment la necessitat de mantenir de forma adaptada activitats que servissin per aixecar els ànims.
I vam pensar que la part anímica s'havia de reforçar, i amb això vam tenir molt de suport, molt en general de les entitats, de la xarxa social en general, vam tenir molt de suport, van entendre aquesta qüestió mínima, per petita que fos, que ens poguéssim trobar amb la distància, amb la mascareta, des de lluny, però que ens poguéssim mirar als ulls.
El confinament durant la pandèmia va comportar el tancament d'establiments comercials i dels del sector de la restauració. De cop i volta, molts professionals es van quedar sense poder fer la seva feina, amb la preocupació i el neguit que la situació comportava. De mica en mica, però, tothom es va moure i van sorgir iniciatives com la del mercat municipal.
Quan va venir la pandèmia, la veritat és que no sabíem realment com havíem d'actuar, però vam actuar molt tots a la una. O sigui, el que vam fer és obrir el mercat, donar el servei, i ens vam donar compte que els primers 8-10 dies la gent no venia, no sortia de casa, tenien molta por. Llavors ens vam unificar tots per poder donar un servei a la gent. O sigui, la gent ens trucava, si teníem obert, els hi portàvem a casa seva.
Aquella experiència ha comportat maneres de treballar que fins aleshores no s'havien practicat al mercat.
Hi ha moltes coses que s'han mantingut, o sigui, el portar les coses a casa, ho seguim fent. A vegades els paradistes, per, en particular, doncs, a mi me truquen d'aquí de la comarca i jo porto el producte, inclús algun dia en festiu, i molts paradistes ho fem. Doncs mira, fas tu el viatge, no fa jo el viatge, o anar a les platges i aprofitar un sol viatge, ho seguim fent.
D'aquell episodi en van sortir accions conjuntes que, en el cas dels llegums de Cal Camat i de la llibreria Mitjans, van ser sorprenents. La col·laboració de l'Aleix Mallofré i el Jordi Mitjans.
Em va trucar, em va proposar una idea que ell, clar, sí que tenia permís per repartir llegums perquè es podia repartir el menjar. Diu, què et sembla si jo el dia de Sant Jordi, el mateix, en el mateix viatge que faig portant els llegums, els cigrons i tot el que portava el maio per les cases, doncs proposar a la gent que els hi pugui portar també un llibre per Sant Jordi.
Allò va funcionar millor de l'esperat.
Es va anar fent gran la bola, cada dia ens entraven comandes noves, no? I de la idea de tenir que repartir pocs llibres, doncs al final en vam acabar repartint uns 500, més o menys, sí, sí. I bueno, va ser, la veritat, va ser molt sorprenent i molt maco a la vegada, no? Aquesta solidaritat de la gent, doncs, de creure en una idea que bueno, com no se li havia corregut a ningú més, no?
Malgrat tot, el 2020 va ser un any molt dur per les llibreries.
El 20 va ser un any dolent, això del Sant Jordi, clar, evidentment no vam arribar ni un percentatge molt... Bueno, un percentatge, tot i que es van vendre uns 500 llibres, més una iniciativa que hi havia de llibreries obertes, que també era a nivell de Catalunya, doncs al final, clar, no arribes ni a un 20% de la facturació d'un Sant Jordi normal, ni molt menys.
Els restauradors van viure el seu particular calvari amb el confinament.
Creíamos que todo funcionaba y que todo pasaba rápido y pensamos que fuera una cosa de una semana, de un par de semanas, como mucho, y que ibas para el bien de todos, y entonces, bueno, escuchar los consejos y los que decían en ese momento. Fue un buen tiempo en ese entonces para pasar tiempo con la familia, eso sí, fue el mejor recuerdo que tuve, pero a nivel de negocio fue un desastre porque no supieron llevarlo bien.
Los problemas del sector van a ser sobre todo económicos.
En esto fue complicado porque es como un motor. Esto, como saben todos mis compañeros, cuando lo paras, dejas de generar y los gastos siguen llegando. Siguen llegando facturas, siguen llegando alquileres, siguen llegando gastos de luz, de agua, de gas, y no generabas nada. La parte mejor fue que hicieron fue que pude poner a los trabajadores en el paro. Por lo menos esa parte estaba solucionada y ellos podían estar tranquilos en su casa mientras la cosa pasaba.
Per no parlar de l'impacte personal que tanta gent va patir.
No, tampoco me hace gracia recordarlo mucho porque fue una época complicada, porque también se perdieron amigos, clientes, un familiar. Mi suegro lo perdimos en ese entonces también debido a esto. Y entonces fue una época rara.
La situació va ser tan extraordinària que tots els partits polítics del Vendrell es van posar d'acord per posar en marxa un programa de suport a la ciutadania amb el nom de Reactivem.
De tots els sectors que van veure alterada la seva vida el març del 2020, el de la sanitat va ser, sense cap dubte, el més exposat i el que de forma més cruenta va constatar de primera mà les conseqüències d'aquella abrupta primera onada de la pandèmia.
Home, jo recordo com una situació sanitària sense precedents. Almenys a mi personalment va ser de les que més em va costar viure, perquè sí que estàvem molt acostumats a viure, no, pues, epidèmies de grip cada any, però aquell any particularment, pues, va ser especialment dur perquè es van donar una sèrie de circumstàncies molt especials, que no, no, era una malaltia nova, no teníem cap tipus d'experiència, no hi havia cap evidència científica, no? Ningú sabia què s'havia de fer amb aquells, no? Amb aquells pacients, no? Que presentaven aquell quadre tan aparatós.
Bueno, vam viure molta feina i realment va ser una situació de moltíssima feina i sobretot de molt estrès pel canvi, no? Sobretot era constant la informació que ens arribava, constant els canvis de protocol. De vegades no tenies temps quasi de llegir-los, que ja tenies el nou protocol, no?
l'increment d'ingressos durant els mesos de març i abril va posar al límit els professionals sanitaris, que en un primer moment van haver d'afrontar complicacions com la manca de material de protecció o les dificultats de gestionar el personal quan hi havia brots de contagis.
Vam viure una situació de col·lapse absolut, va ser... No, va donar la sensació de que, bueno, un sistema sanitari que sempre vivim al límit de, no, del col·lapse.
Clar, realment la primera onada ens va arribar, ens deixava d'arribar qualsevol altre tipus de pacient, només arribava pacient de Covid. Realment això va ser molt, molt, molt sorprenent. Realment això t'ho expliquen i no t'ho creu. I quan veus que anaven arribant, es va tancar tot l'hospital només per acceptar pacient de Covid, anaves omplint, i veies que s'estaven acabant els llits, no? Aquell, per mi, almenys, va ser un moment bastant clau.
Van ser dies difícils, amb molts pacients aïllats i amb situacions molt dures que el temps no pot esborrar.
I el més dur, doncs, per, no, per molta gent va ser per això, no? Vam veure que hi havia gent que es moria dintre les habitacions, a sobre... En aquell moment inclús no podíem, no? No podíem cridar els familiars perquè estaven completament, no? Estaven aïllats. Per mi personalment el més dur va ser això, no? Que va haver-hi gent que es va morir dintre de l'habitació i a sobre el pitjor és que la família no va poder entrar per fer-los companyia.
Els sanitaris de l'Hospital del Vendrell van entomar el repte de forma admirable, treballant incansablement en equip amb l'objectiu de salvar el màxim de vides possible. Un esforç que la ciutadania en aquells moments els va saber reconèixer.
És veritat que el clima va ser, bueno, va ser... Tots vam aprendre molt d'aquella situació, no? Que al final, tots, al final, des de la primera persona que rep el pacient quan entra, no? L'administratiu de la porta, fins a les companyes de neteja, els tècnics de, no? Pues de tot, de manteniment, de laboratori, metges, infermeria, no? Al final tots vam treballar tots molt, molt units.
Perquè realment havia de sortir a la porta moltes vegades a recollir regals. El dia de la mona van arribar no sé quantes mones, vull dir que realment la gent sí que crec que en aquell moment van valorar la nostra feina, no? I a l'aplaudim, doncs, jo mateixa quan estava a casa seva, jo doncs, a mi em semblava emocionant, no? Però sí que agrairíem que la gent seguís valorant la feina que fem i que quan venen a urgència els sàpiguen. Bueno, és trist, però per nosaltres, pues, depèn quina patologia, segons els nostres protocols s'han d'esperar, encara que tinguis dolor a vegades, perquè estàs atenent algú més greu, no?
5 anys després d'aquella tragèdia, algunes coses han quedat entre nosaltres definitivament, però altres sembla que s'han oblidat molt ràpidament.
Al carrer penso que s'ha oblidat una miqueta el tema de mascareta, higiene de mans i aïllar-nos quan estem malalt, però sí que crec que a l'hospital aquí sí que ho estem fent. Vull dir, realment la majoria de persones anem amb mascareta, sobretot quan entrem als boxes, sempre estem amb una mascareta, fem una mascareta FP2 si és un pacient respiratori o amb febre, el tema de posar-nos bata, el tema de protegir-nos i d'higiene de mans sí que en aquest sentit ha ajudat, que no és una cosa que no sapiguéssim, ja l'havíem de fer abans, però bueno, fins que no arriben coses així, pues, a vegades no ens sensibilitzem.
I bueno, sobretot pues, fer posar el focus sobre la necessitat d'estar preparats per la següent pandèmia, que segur que arribarà en algun moment. Crec que aquesta experiència sí que la tenim i bueno, hem d'estar preparats per la següent.
Una sort de diari de la pandèmia on lucia bona vida i plasmava les seves inquietuds i preocupacions juntament amb propostes de protocols i mesures de contenció. Tasques d'organització interna i de relació amb usuaris i familiars combinats amb un més que intens dia a dia al capdavant d'un dels principals focus de risc davant la Covid-19. A la directora de la residència de la gent gran del Vendrell, la Muntanyeta, el primer impacte la va agafar a més de 1.000 quilòmetres de distància, concretament a Frankfurt, Alemanya. Amb el primer contagi confirmat a l'entorn d'un dels residents i amb bona vida ja el timó presencialment de la nau, començaven els neguits.
Doncs bueno, era la incertesa de trobar-me sola davant del perill, saps? De dir, ningú sabia el que havien de fer. Llavors agafaven mesures que deies, jo penso que serà bona, però hi tiraven, saps? I bueno, ens va sortir bé, saps? I el que passa que després, clar, sí que van haver protocols, però cada protocol anava canviant, eren un munt de paperassa que t'enviaven cada X temps i llavors deies, sisplau, dieu-me les novetats, jo no tinc temps per estar llegint-me tota aquesta documentació. I a vegades, doncs, el que et deia abans, que sortia abans pels mitjans de comunicació que nosaltres ens ho comuniquéssim.
La plantilla es va dividir en equips i van passar de fer 3 torns de 8 hores a 2 de 12, de manera que podien reforçar l'atenció als usuaris.
jornades intenses que a més convivien amb paperassa i paletades de documentació que deixava extasiats els responsables de la residència. Amb tot, des de la muntanyeta es va voler prioritzar la comunicació amb les famílies i residents, de manera que no es generés un buit informatiu. Amb algunes de les persones internes, però, el tràngol va ser més complicat de gestionar.
Els avis que tenen un principi d'Alzheimer i així, doncs clar, deien, s'han abandonat, no venen a veure'ns els nostres familiars. I llavors, clar, feien videoconferències, però ell no en tenia, que d'aquella tele, per què no sortia aquell senyor i venia a veure'l, saps? I llavors aquells van haver de treballar molt el tema psicològic amb aquestes persones, no? Perquè per molt que s'oblidessin, clar, tenien el sentiment de que els havien abandonat. Les altres persones que estaven bé i tal, doncs bueno, entenien, parlaven molt per telèfon amb el familiar, també els venien a veure a la valla, saps? Bueno, anaven fent, intentaven fer el màxim possible per no tenir una desconnexió total de fora, saps?
Malgrat reconèixer que en un primer moment es va actuar una mica cegues, atesa l'excepcionalitat de la situació, des de la muntanyeta es va protegir al màxim els seus usuaris, havent de lamentar 3 decessos entre els residents. Unes xifres que no consolen els familiars de les víctimes, però que estaven força allunyades de les d'altres centres de similars característiques.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Ja ho tenim, això, almenys aquesta primera part de Calaixera, eh? Encara ens queda programa per estona. Una primera part que ens portarà fins això, fins a les 10, un minut i mig per aquesta franja, per actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després seguirem a la segona part de Calaixera, avui dimecres, amb més coses. Secció habitual que ens fa conèixer aquests aspectes musicals interessants, anècdotes, tot allò que ens explica en Toni Gallardo a Un matí a l'òpera. També secció habitual en col·laboració amb aquesta casa. Bé, de fet, tot és un, eh? En ràdio i televisió al Vendrell, a través de l'espai Connecta 14, l'espai sobre actualitat comarcal o aspectes destacats a la comarca als 14 municipis, amb la Sílvia Martínez. Avui, recordem, ho parlarem de la plataforma Dignitat a les Vies. Més que mai, conèixer, doncs, la seva visió i la seva reivindicació, que és més que entesa. A les 11 actualitzarem les notícies i després encara ja tercera i última hora coneixent i parlant de l'Associació Cultural Trompetaires del Vendrell, que acaba de celebrar el seu primer aniversari. I també acabarem de conèixer què és i com és el Museu Josep Canyes de Banyeres, justament en el 120è aniversari del naixement de l'artista, que es commemorarà aquest proper mes de maig. Contingut en directe, en proximitat, com ens agrada, al 107.1 de la FM o a través d'internet. A 3W.rtd-elvendrell.cat i per televisió, també, no ho oblidem. Gràcies per ser-hi, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez assegura que Espanya i Europa han d'incrementar la despesa que dediquen a les polítiques de defensa per fer front al nou context internacional i a les amenaces que representen actualment Rússia i els Estats Units. En una compareixença específica al Congrés, el president del govern espanyol ha reiterat, però, que això en cap cas no anirà en detriment dels diners que el seu executiu dedica a protegir l'estat del benestar. Un Sánchez que ja ha avançat que abans de l'estiu Espanya presentarà un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea, ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad. En las dos cosas, porque ambas cosas, además, son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el Gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
Sánchez, que ja ha reclamat a la presidenta de la Unió que millori les polítiques de finançament dels seus estats membres per fer-ho possible, considera que Europa ha de tenir un exèrcit propi i competitiu per fer front al nou ordre internacional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa la rebaixa de l'IRPF per les rendes més baixes per compartir la prosperitat, així com la reordenació d'alumnes de l'escola pública, amb l'argument que hi haurà 31.000 alumnes menys.
Per primera vegada, Catalunya ha superat en producte interior brut els 300.000 milions d'euros. Tenim la taxa d'atur més baixa de les darreres dècades. Grans empreses tornen a la seva seu a Catalunya. Hem captat més inversió estrangera que mai. I ahir vam aprovar una rebaixa fiscal perquè aquesta prosperitat que genera Catalunya sigui compartida per aquelles persones de renda més baixa que afecta a més de 2 milions de catalans. Això és el que a mi m'interessa, que Catalunya vagi endavant.
Comuns i la CUP han retret al president que la disminució d'alumnes també ha d'afectar l'escola privada concertada. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara la circulació de trens a la línia R2 Sud circula per via única entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú a causa d'una incidència en la infraestructura. Això encara provoca des de primera hora del matí retards superiors als 20 minuts i es recomana als viatgers que inicien el seu trajecte a Sant Vicenç de Caldes utilitzant la R4. A més, també els trens de l'R2 Nord amb origen i destinació a Sant Celoni inicien i finalitzen el recorregut a l'estació Llinars del Vallès. I en esports, el Barça, nit per oblidar per al Barça, volien dir per al jugador blaugrana Metu, que va patir una lesió molt greu, i també per al Baxi Manresa, que diu adeu a Europa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 10 i 4 minuts, seguim, continuem les notícies actualitzades com ha de ser, com ja fem, en principi, amb la xarxa de comunicació local i que ens porta aquesta nova part de programa, en aquest cas la segona hora de programa. Avui dimecres, 26 de març, edició número 3748. Ja hem explicat més o menys el contingut previst. Ara marxarem de seguida cap a l'òpera. Un matí a l'òpera, bé, una estoneta de matí a l'òpera amb en Toni Gallardo. També aquest espai vinculat a Televisió El Vendrell, a Connecta 14, amb la Sílvia Martínez, parlant de dignitat a les vies, amb el portaveu d'aquesta plataforma a la comarca, en David Cortés. A les 11, notícies altra vegada, i després Associació Cultural Trompetaires. També coneixerem una mica més el Museu Josep Canyes de Banyeres del Penedès. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Aquesta cadència habitual, aquesta roda que ja ens agradi que sigui així, cada 15 dies marxem cap a l'òpera, un matí a l'òpera, amb tot el contingut i tot allò que ens explica en Toni Gallardo, que ja ens acompanya, ja el tenim preparat. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Què tal? Com va això?
Bueno, amb èxtasi wagnerià.
Sí?
Bé,
Home, pots imaginar l'Ohengrin del Liceu, ja l'hem gaudit, i bé, molt bé, molt bé. Però avui és molt escaient que la banda sonora de la secció, la melodia inicial, que sigui Wagner.
És veritat.
Per cert, és Tannhäuser, és la tòpera, però és que Tannhäuser i l'Ohengrin, o Lohengrin, segons com es vulgui pronunciar en alemany, són de les tres òperes de la primera maduresa de Wagner, junt amb l'Holandès Errant. Les obres que va fer anteriorment Wagner, òperes en concret, les va rebutjar perquè tenen propis del seu estil, deia ell, eh? A partir de l'Holandès Errant, sí. L'Holandès Errant, Tannhäuser i Lohengrin. Això, primera maduresa de Wagner, on ja foren un munt de coses, els leitmotivs, la forma de fer característica de Wagner.
Ah, molt bé.
Però, clar, t'arriba al Liceu, on feia 13 anys que no soltàvem Lohengrin.
Ah...
quan és l'òpera wagneriana que més vegades s'ha escoltat al Liceu, i a Catalunya i al món.
Sí, sí,
és l'òpera més escoltada de Wagner, sempre amb molt d'èxit, des que es va estrenar en 1850, sempre ha estat així, més a més. Però recordeu que la passada secció anunciant que faríem aquesta, ens el devien aquest Lohengrin, perquè estava programat per aquells primers dies de la pandèmia, quan es van tancar a casa i es va haver de cancel·lar.
Sí.
És la mateixa producció signada per una besneta de Wagner, Caterina Wagner.
Val.
Sí. I que era una producció de decorats, dramaturgs, etc., no? Inclús els cantants, la major part, que, escolta, en aquell moment s'estrenava mundialment perquè era d'encàrrec del propi Liceu. No s'ha venut en lloc més, potser ara pel que explicarem potser s'entén, no? I tornava a ser escena mundial de la producció. Encara que algun mitjà de comunicació parlava d'escena mundial de Lohengrin, dius, no, això fa molts anys que està estrenat, més a més. A Barcelona, el 1882, ni més ni menys, ha plogut també, eh? Però serà que era l'escena mundial d'una producció, sí, sí.
Bé. Però era molt
esperada. Polèmica, per cert, eh? Ara en parlarem, sí.
Bé. A tu t'ha agradat per això, Toni?
Musicalment moltíssim. Molt. L'orquestra superlativa, el cor del Liceu, podem dir que ha tornat. Després d'uns anys de molta penúria.
Molt bé.
Segueixen faltant veus i pressupost, però Déu-n'hi-do el treball que ja s'està fent en aquests moments, eh?
Que bé.
I Lohengrin, atenció, és una opera que agrada moltíssim a l'aficionat. Entre altres motius, perquè a l'aficionat agrada les grans escenes de cor. I l'Ohengrin em va sobrat, d'això.
Clar.
Sobradíssim. Al final ho sentirem una mica, a veure que veu quins cors més magnífics que hi ha, més a més, eh?
Val.
L'escenografia és discutible. Jo diria que sí, però no, però sí. Costa mullar-me, però també diré algunes coses en aquesta secció, que, per cert, l'hem plantejada com d'aquelles que hem de tenir tant de preguntes i respostes.
Val, sí.
Perquè aquests dies, a les xarxes i als propis escenaris, no?, doncs hi ha gent que et diu que tal tema, tal altre, parleu d'això, i evidentment una demanda insistent era que parlessin d'aquesta polèmica
que
ha hagut al voltant d'aquesta producció.
Clar. De fet, la primera pregunta passa per aquí, que si ens pots explicar la polèmica que hi ha hagut amb les funcions de Lohengrin d'aquests dies al Liceu.
Va, per ambientar la secció comencem a escoltar Lohengrin. Anem més nivells, des de bon començament, des del bruit del primer acte, i anem tirant, explicant, i anem a escoltar Lohengrin de fons. Un leitmotiv conegudíssim.
Sí.
El gran moment de Lohengrin és l'Infern en Blanc, una àrea en què el personatge, que no he pogut dir com es deia, per un jurament, acaba revelant que és Lohengrin, amb el qual ha de marxar d'allà provocant un gran drap, a més a més, eh? Però aquest motiu ja està no insinuat, està exposat, això, amb el preludi al primer acte.
Val.
És un moment magnífic, com podeu escoltar. Bé, al Liceu, el que dèiem, musicalment ha estat molt bé, a més a més, eh? El primer dia va haver algun petit marramiado al metall, a l'orquestra, però si el metall té un problema, sabeu què, no? Que la més mínima es percep moltíssim.
Clar, es nota molt.
És molt estudiant, no?
Sí.
Per cert, les coses que la segona fusió ja s'havia corregit, eh?
Val.
Simplement, avui en dia s'assaja menys que fa 100 anys, i hi ha coses que es poleixen sobre la marxa, les funcions, a més a més, eh? Però el nivell mig de l'orquestra realment estratosfèric, eh? Josep Pons, que és a punt de marxar com a director titular de l'Orquestra del Liceu, ja acaba el seu mandat, s'ha acabat de doctorar del tot en música wagneriana, realment, eh?
Que bé.
Després d'unes produccions wagnerianes als darrers anys, molt bones, també s'ha de dir, eh? Però aquí ja és el cum laude, més a més, eh?
Molt bé.
I el que dèiem, que el cor ha tornat, Déu-n'hi-do el cor, eh? La nova direcció, a càrrec de Pablo Asante, està fent una millora estratosfèrica, eh? Falten cantaires i pressupost, per tant, eh? Però Déu-n'hi-do el petroli que s'està traient del cor, o sigui. Els solistes, bé, alguns de magnífics. Alguna veu ha arribat una miqueta baixa de forma. Però més que baixa de forma potser és per un càsting adequat, perquè dius, fa un paper de baix, de gran baix, més a més. El poc del baríton sí o no. Sí, el pot cantar, però faltarà potser una ressonància potent, més a més.
Val, sí.
I potser el baríton podrà cantar un paper de baix baríton, que està entre baix i baríton, està pel mig, el pot cantar bé, la part lírica especialment, però de veu rotunda de baix, 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 doncs potser no la pot aconseguir. Ho cantarà molt bé i molt bonic, però li faltarà el punt de contundència, és possible.
Val.
Algun cantant no estava puesto directament, segurament, perquè, bueno, però per veu lletja, no per inadequada. I la gran, una de les polèmiques que ha hagut en aquesta producció, la soprano Irene Théorin, que havia de cantar el paper d'Ortrud, que és la dolenta de la història.
Sí.
I ara vam començar bé. La primera funció no la va cantar per discrepàncies amb la Caterina Wagner, precisament, discrepàncies artístiques. Bueno, això, la discrepància fonamental, va acabar el Festival de Bayreuth, el gran festival d'Andrea per excel·lència, del qual és directora la Caterina Wagner. Allà va acabar malament i la Théorin, que és una dona de molt de caràcter, des de l'escenari va començar a fer botifarres. Botifarres, el que es diu peinetes.
En sèrio?
Adreçades, està gravat, i corres a les xarxes. Ho penjarem a les xarxes de la sessió perquè ho veieu. Es va emprenyar perquè era una producció moderna que no li permetia cantar bé. Clar, és que cantar s'ha de cantar dret i recte, m'entens? Estirat per terra segons com costa, a més.
Sí.
I bueno, va sortir aquell punt de que la tele va ser una mica xiulada i va contestar fent això, unes peinetes espectaculars. A la Caterina Wagner, que estava allà, i al públic en general, més. I no estaven des d'aleshores. De fet, després, curiosament, la Théorin, que no li va assajar tota la resta de funcions que tenia assignades, ha de ser substituïda perquè té un problema d'una infecció en les cordes vocals. Clar, mentre el metge ho firmi, però clar, t'expliquem, no?
Ja. Yeah.
Pensa el que vulguis, que de vegades hi ha cancel·lacions al món de l'òpera molt sospitoses.
Ja.
Ara el metge ho diu, clar, vés a saber. La Théorin no sé aquest paper, però la coneixem personalment i és una de l'encantadora, però sé que té un punt de caràcter, és veritat. Sí. Podria ser.
Oida.
Però la gran polèmica, la polèmica de veritat forta, sí, la que més ha mogut soroll entre l'afició, és l'escenografia i la dramaturgia. Però l'escenografia és un muntatge digne d'IKEA. Ara és molt de mala que tu vas a veure una funció d'òpera i sembla que siguis a l'IKEA. Mobles molt blancs, m'entens, allò, coses que pugen i baixen.
Sí.
Hi ha moltes sentits, perquè la gent és molt intensa. La nit de noces de Lohengrin i Elsa és una nit de noces molt pausada, però estan en un llit. No passa res, però estan en un llit. Aquí eren plataformes que pujaven i baixaven, no? Que dius, és que no s'arriben ni a tocar. Dius, no està desencaminat, però potser no és el que, més. Ara, el gran tema és la dramatúrgia. La lletra, evidentment, és la mateixa, però els papers sobre els personatges són diferents. Lohengrin és una història de bons i dolents, i sense concessions. Bons, boníssims, i dolents, dolentíssims. Fins al punt que molta escenografia tradicional, els dolents els vesteix de negre, o màxim gris fos, no? I els bons, en particular de blanc. Perquè quedi clar. Doncs la Caterina Wagner, besneta, com diem, de Richard Wagner, ha invertit els papers. Els bons passen a ser els dolents, i els dolents passen a ser els bons. I saps què passa? Que, a veure, els dolents de l'estil original pot sentir empatia per ells, perquè són gent dominada per les passions i per l'ambició. Sobretot té el Ramon, que és el dolent masculí. Sí, empatia pot ser que va sentir, però Ortrud, que és la dolenta femenina, com si diguéssim, no tant, però potser també. Ara, a molts aficionats els ha desmuntat veure un Lohengrin que és un assassí, quan la història és un ser providencial que ve a arreglar un problema d'un assassinat, no? I clar, això és el que fots, dius, ha matat amb algú, amb un nen, que és l'origen de la història, ha matat el nen per a tenir cosa d'aparèixer a fer el bé, a fer el que rar, més. També s'ha de dir. Jo diré una cosa, la meva opinió, que potser és controvertida, però és la meva i ja està, no? A mi no em sembla malament que es facin noves lectures,
Perquè
estem parlant d'un relat del segle XIX que conta una llegenda del segle XI. Per tant, posar-lo al dia no em sembla malament. Ara, el problema és que potser deixa de ser Lohengrin. Potser deixar de ser-ho, ja ho estic d'acord, I per a posar un exemple pràctic, ja sé que ara els vagabins banderians faran d'impulsió, em diran de tot, no? Però perquè s'entengui, però si no són banderians. Recordeu quan el Barça ha portat samarretes amb franges horitzontals o a quadres?
Sí.
Samarretes precioses. Eren molt boniques, però no era la samarreta del Barça. Que és de franges verticals.
Sí.
Jo crec que aquest exemple ho explico una mica,
Que
aquesta inversió de papers potser més matisada, potser més trama de grisos i no tant d'invertir-ho completament, pot funcionar. passa que potser no és la mateixa història. És això, en general a l'afició, no en general més convencionals, que són més oberts fins i tot, que ens canvien la història via escenografia, no ens acaba de convèncer, a més a més, eh? Però escolta'm, al final canten el mateix, estem cantant el mateix,
clar.
I dius, i tu cantes el mateix com a ser providencial que com a assassí? Diu, home, no sé, eh? Jo ho deixo aquí, perquè si no, no pot entrar més en l'escena en diverses setmanes. Sí, perquè aquesta colla de vics ens escolten, eh?
Ah, bé, bé, bé.
Molt al tanto, i quan no els he agradat, em piquen el bitllet quan te troben. Més
no, vinga, va, al tanto, al tanto.
Sí, però és això, eh? I és cert, ha hagut aquesta polèmica, però saps què passa, més a més, per acabar aquesta primera pregunta? I ara es passa per segona vegada amb un Lohengrin al Liceu. Que les polèmiques de l'escenografia ens impedeixen, ens descendren, de valorar que musicalment és extraordinari. Mira, l'any que va obrir el teatre, la temporada durant el 2000, després de l'incendi, els 5 anys de reconstrucció,
sí,
va començar la segona òpera d'aquella temporada, va ser el Lohengrin, que estava ambientat a una escola alemanya de la dècada de 1920. I tots els llits de poder que de Lohengrin eren històries de bullying. Les lluites d'espasa que hi ha eren lluites d'espasa amb regles de fusta.
Sí, sí, sí.
Però s'explicava realment que allò és Lohengrin, és una història sobre la manipulació de l'opinió pública, bàsicament, i sobre danys col·laterals. Triomfau bé, però amb un cost altíssim, més a més, eh?
Sí.
Clar, tot allò, amb un estrany de bullying, quedava reflectida. Però atenció, l'afició més tradicional, el dia de l'estrany, jo hi era, eh? Van aconseguir entrar cassoles al Liceu, eh? I només pujar-se el teló, des del cinquè pis va arrencar una cassolada.
Ostres!
Sí, 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 sí.
Uf.
I dius, clar, la gent no entenia, aquesta afició més tradicional no entenia allò convertit, clar, nens amb pantaló curt, nens amb sabatetes i mitjonets blancs, m'entens, no?
Sí.
Ja, el rei era un mestre, clar, dius, bueno, el duc de Brabant, perdó, eh? Tot això, clar, dius, ostres, però clar, allò es va impedir apreciar que aquell Lohengrin va ser també musicalment extraordinari com aquest. Tu el sents avui en dia, aquelles funcions de fa 20, no sé, 25 anys, no? I dius, hòstia, que eren bones, com les d'ara, eh? Te passar la història del Liceu directament, eh? I estem una mica entretinguts i és una llàstima amb discutir l'escenografia.
Clar.
L'òpera és art total i més en Wagner. No podem dir, vagin, tanquen els ulls. És que Wagner defensava que l'òpera ho era tot, decorats, escenografia, dramaturgia. Ell mateix, a les seves partitures, posava indicacions escèniques. Entra tal personatge i entra per l'escala de l'escenari o se'n va pel fons. Ell ho posava. Convençut d'això, de l'obra d'art total. Clar, anar al Liceu, on sigui, només escoltar i sense mirar, i si el que mires no convenç, yeah, ho complica, és veritat, eh?
Clar.
Ara, l'oïda, ha estat espectacular, eh?
Val, que bé.
Magnífic.
Bé, doncs la polèmica comporta aquestes coses, eh?
Algun dia, alguns wagnerians tenen una teoria que la família Wagner, els hereus de Wagner,
sí,
atien la polèmica sense prefer ser publicitat. Bé, això és molt habitual en aquest món, eh?
Mira.
Però el Festival de Bayreuth, per exemple, és fruit de constants polèmiques i dius, no els ho estaran incentivant ells per a fer bullir l'olla, perquè hi hagi peixet i... Tens aquesta sospita. Cosa que en el fons és molt wagneriana, també, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Wagnerin és una gran polèmica, una gran controvèrsia, eh? La mateixa història, sí.
Sí, sí. S'entendria. Més preguntes, Toni.
Sí, anem-hi.
És veritat que Lohengrin era l'òpera preferida de Hitler?
Doncs sí, hem de dir que sí, compartida amb alguna altra, però una petita prèvia. Potser algú li sentirà antipàtica, perquè els wagnerians, l'associació de la música de Wagner amb el nazisme, sempre ens provoca una mica de mal de panxa, no? Però aquí som del criteri, alguna vegada l'hem explicat, que hem de poder parlar amb normalitat i tranquil·litat, sense negar l'evidència de l'antisemitisme personal de Wagner, en alguns textos que va signar ell mateix, més a més, no? I l'ús de la seva música per part del nazisme, això no ho podem negar, va ser així. Però no ens embolquem per aquí, que no acabaríem mai, més a més.
Va, sí.
El cert és que sí. I per què? Perquè, sobretot de la seva joventut, Hitler s'identificava amb el paper protagonista de Lohengrin, un ser providencial que ve al món a fer el bé. Després, la providència i el bé que feia Hitler era el que era, eh?
Yeah.
No ens enganyem, tot el contrari. Però ell s'ho creia, que era així, més a més, eh? I es ve reflectit amb aquesta història. Hi ha una pel·lícula dels anys 2000, crec que és 2002, que es diu The Rise of Evil, o sigui, l'ascens del diable, que parla de la joventut de Hitler, de com acaba la Primera Guerra Mundial com un simple caporal de l'exèrcit, no? I acaba sent canceller del Reich i Führer directament, no? L'ascens del diable, efectivament. Hi ha una escena, que és una escena que és inventada, però ho intenta explicar. Hitler està treballant en aquella cerveseria de Múnich on treballava, la Hofbräu, no? I li ve un senyor de dretes a parlament per temes de política, no? però el Hitler està canturrejant Lohengrin. Així. L'altre diu, Herr Hitler, hem de parlar. Diu, no m'interrompis. I el senyor aquest, que sap tocar el piano, diu que allà hi ha un piano i es posa a acompanyar-lo amb el piano. Diu, Herr Hitler, que hem de parlar. L'altre diu, para, diu, toca, només toca. I hi ha un punt en què Hitler s'emociona i cau un llàgrima. Clar, mal rotllo, perquè Hitler llàgrimes poques a la vida.
Ja, i tant.
Però han fet allò que sent la veritat dramàtica, és a dir, intentar representar el que ell sentia per Lohengrin, d'alguna forma, a més, alguna escena inventada. Altres òperes de Hitler que fossin preferides, de Wagner, perdó, que fossin preferides per Hitler, sembla ser una mica Parsifal, perquè també un personatge una mica providencial, perquè un Parsifal en origen és un bon salvatge, no li queda tan bé, a més. Wow. Tot i que quan anava allà a Bayreuth, quan era governant possible, que li agradava tot, però també Parsifal una miqueta, passa el contingut religiós, fortament religiós que té Parsifal, li impedia allò gaudir-ho, a més. Perquè un altre personatge, una altra òpera, que a Hitler li encantava, que era Rienzi. Rienzi és de les primeres òperes de Wagner, que va fer tres, primer una òpera que no va acabar, que es deia Les Noces, i després que va acabar, Les Fades, La Producció d'Estimar i Rienzi. Són les que Hitler va acabar prohibint, no les volia perquè deia que ell era Wagner a partir de l'Holandès Errant. Rienzi és l'última d'aquesta etapa inicial, perquè té trets com els leitmotivs, que ja som gairebé wagnerians, però ell no volia. Clar, Rienzi és una història basada en fets reals d'una revolució popular que va haver a la Roma medieval, a la Roma del segle XIII. Rienzi vol dir els de Rienzo. Cola de Rienzo, o Nicola de Rienzo, era un cabdill popular, un tribú de la plebs que havia a Roma, que va liderar una revolució contra els poderosos, clar, el papa, el cap de l'estat de Roma. En aquella època era el papa, a més.
Sí.
Els van expulsar, allà acaba malament, perquè és una revolució que s'acaba devorant en ella mateixa.
Ja, sí,
que
sí.
Per salvar-se de començar a guillotinar gent com la revolució francesa. Per això provoca empatia pels poderosos que tornen i els baten. El castell de Sant Àngel allà envoltats, no? Acaben pringant. O sigui, la revolució que acaba malament. La certa forma que s'ha d'un capit popular, també, que liderava el poble, a Hitler l'encantava. I tant és així, que era una altra curiosa per acabar aquesta pregunta, de la partitura original de Rienzi,
sí.
N'hi havia tres còpies manuscrites pel propi Wagner. Una la tenia Hitler.
Oh!
Sí, allà, al seu capçal del llit, no? Sí, la toaleta, sí, sí. De llit, al despatx, a més on també se l'acompanyava aquest. Hi havia un encarregat de portar un maletí la partitura aquella. Una de les tres es va perdre, ningú sap on està. La segona va quedar destruïda amb el bombardeig de Dresden al final de la Segona Guerra Mundial. Dresden va quedar picolat, sobretot la biblioteca, que era allò on se guardava la col·lecció de partitures originals més important del món. Allà s'ha perdut, que no està escrit, més.
Sí.
I la tercera, que tenia Hitler i que se'n va portar al búnquer on va acabar morint, no? Que no es va trobar. No se sap si ell mateix el va destruir abans de suïcidar-se o en el saqueig que va haver al búnquer aquell, que desaparegués. Vés a saber si potser no la trobarem a algun arxiu de Moscou,
Van
fer cap moltes coses robades, sí, al Berlín de l'any 45. Sí, sí.
No t'extranyi. No t'extranyi.
Però també Rienzi tenia aquest paper, no tant de líder providencial com de líder popular, no?
Ja.
Per això que Lohengrin a Hitler el posava com una moto quan ell mateix sabia, a ell mateix, com a ser providencial que havia vingut a salvar la humanitat.
Sí. Ui.
Que ja veus.
Sí, com va acabar.
El que tenen molts dictadors i tirans,
Sí, 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 que es creuen salvadors.
Sí, sí, sí,
es creuen,
sí,
salvadors. Es volen salvadors. Bé. Més preguntes, Toni. Té relació l'òpera Lohengrin amb les postres que anomenem pijama?
Sí, sí, i aquesta història és molt més simpàtica que l'anterior, molt més simpàtica, però té una certa tela. Ja saben de què? Un pijama, allò que és el postre que es feia servir abans de les comunions, sí, les bodes, i que avui dia ja no està de moda, també s'ha de dir. Pues sí que té relació, però atenció, no el pijama que coneixem aquí, sinó el postre original, en el qual s'ha d'inspirar el pijama a Barcelona, com el Sant Portes en particular. Un postre que es deia Peix Melba, o si vols dir en francès, Peix Melba, perquè és un postre típic de cuina francesa, com si diguéssim, però que es va crear a Londres, a l'Hotel Savoy de Londres, l'any 1892. Arran de què? Doncs mireu, el Savoy de Londres el portava, en aquesta època, un senyor que es deia César Ritz. O sona com una...
Home, sí.
Família d'hotelers famosíssims, sí, d'origen suís. Bé, un dels fills va volar sol, com si diguéssim, i va començar a treballar com a director d'hotels d'altres cadenes, a més, fins que es va instal·lar pel seu compte, i allà el Ritz es va convertir en una cosa sòlida. El senyor César Ritz és l'inventor del concepte modern d'hostaleria de luxe. És a dir, gran luxe, un menjar refinat, destinat a milionaris, etc. Preus caríssims per atirar el públic, etc. Però l'home era un músic frustrat. Sí, l'actor frustrat.
Sí.
Havia hagut ser cantant d'òpera, no tenia veu, no? I va mirar de reconvertir-se en director d'escena, i tampoc, eh? Fins i tot a Londres mateix va tenir una experiència, com diríem, director gerent d'un espectacle musical, i no era el seu gran, era l'hostaleria, no? Però a partir d'aquí li va quedar una gran admiració pel món operístic, que utilitzava també com a reclam publicitari de l'Hotel Savoy. Ja estava a Londres, eh? Per què? Perquè un ganxo d'aquests hotels preliminaris era aquella gent famosa.
Ah,
clar. Gent que acudia als hotels, perquè hi havia influencers, sí, estats, sí, sí, de l'època. Sí, sí. I no veiem que l'òpera era un gran ganxo, hi havia milionaris que anaven per Europa veient l'òpera, tenia els cantants del Covent Garden a Londres, per exemple, els tatjats al Ritz, que els tenia gratis, com a ganxo, doncs, s'entens, no?
Sí, anava bé.
Aleshores, per què es diu Pitch Melba? Pitch, ja us podeu imaginar que és un préssec, no?
Clar, préssec.
Efectivament. Això de Melba ve d'una cantant australiana, una soprano que es deia Nellie Melba. El nom era Helen Porter Mitchell, però se la coneixia amb el pseudònim de Nellie Melba. Doncs bé, l'any 1892 al Covent Garden van haver unes funcions glorioses, però glorioses, les cròniques expliquen que va ser una cosa superlativa, no hi ha gravacions encara, de Lohengrin, precisament. I arran d'això, el senyor Ritz li va encarregar el xef que portava, anava sempre bé, més a més, anés on anés, dirigint qualsevol hotel, el seu alter ego, un xef francès, August Escoffier. Ha de fer un poste dedicat a Nellie Melba. I era un poste que, a diferència del pijama actual, era un poste d'autèntic luxe. Havia un préssec, que és veritat, no? Però, escolta, havia com una espècie de nit de gelat de vainilla que anava damunt d'una espècie de safata de plata, però de plata de veritat, no sé
sí,
què.
Sí, sí.
Era un poste de luxe. Portava sucre glacé i para de comptar, però era tan fi que, clar, que triomfava entre la gent rica, perquè valia el que no està escrit, més a més, Però atenció, fins la identificació amb Lohengrin era tal que aquesta espècie de bandeja de plata, de safata de plata, anava encaixada entre un bloc de gel que estava esculpit en forma d'ales de cigne.
Ostres!
Per què? És que Lohengrin és la llegenda del cavaller del cigne.
Ah, clar.
Ja. I el cigne apareix en els moments culminants d'aquesta òpera.
Sí, 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 sí.
Quan apareix el Lohengrin per primer cop, arriba per un llac amb una barca estirada per un cigne. I quan se'n va, el cigne reapareix, més a més, no? És un moment molt, molt important de l'òpera, més a més. Atenció, el senyor Ritz i el senyor Escoffier els van acomiadar al Savoy per un desfalc, un presumpte desfalc. I se'n va anar al Carlton, que ja va ser Carlton Ritz, un altre hotel de luxe,
sí.
I allà es van copiar la recepta, però per dissimular una mica, el senyor Auguste Escoffier li va afegir una espècie de salsa de fruits al bosc, no? Com si diguéssim, no? Un colís de frambuesa, no? Allà, com si diguéssim, i tal, i els va començar a tornar amb una mica de nata muntada, que no fos el mateix.
Val.
Però clar, això com arriba a ser un pijama, que el poste de luxe era un poste més popular.
Sí.
Dècada de 1950. A Barcelona comença a arribar la xenoflota americana a fer escales, la flota nord-americana, que és el Mediterrani, més a més. Tenim la imatge, amb moltíssimes fotos de l'època, de riuades de mariners americans vestits de blanc, no? Per les rambles amunt. Rambles amunt, rambles avall, i girant cap al Raval, que era el barri xinès d'aquella època.
Ah, buscant,
ja ens entenem, no?
Buscant qui sap què, sí.
Sí, esbarzo. Clar, l'oficialitat no és que no recorris d'aquest esbarjo, però feia els seus hotels, diguéssim, i anaven a dinar a restaurants bons. Estem parlant d'almiralls, capitans de la Billy, alta graduació. Doncs bé, van anar un dia un grup d'oficials americans l'any 1950 i escats als Set Portes. I un dels oficials va dir, escolti, jo a Londres no fa gaire vaig provar una cosa que es deia Pitch Melba. No està a la carta, però no sé si ens la podríem fer. I el titular dels Set Portes d'aquella època, el Paco Parellada, els allà Parellada, restauradors encara ho porten avui en dia, més a més, no? Però jo, em sona el poste, clar, exactament no els ho podré fer perquè no tinc alguns materials, però amb el que tinc a la cuina, doncs miraré de fer alguna cosa. Clar, li va sortir un poste amb un flam, amb nata, amb un plàtan, més a més, clar. Era el que tenia, i un préssec en el llibre, evidentment, perquè el préssec en el llibre és sagrat, més a més,
Sí.
Un préssec confitat, I bueno, va muntar una cosa que bé, que ni que fossin materials potser més modestos, home, pel fet de ser els Set Portes, i en una època de molt d'esplendor va quedar bé, i aquests oficials americans van quedar contents, no?
Bé.
El mateix Paco Parellada va dir, escolta, això ho he de provar, no? ja que ha funcionat, ho posaré a la carta, a veure com va. I va funcionar molt bé, el boca orella va funcionar, i a partir d'aquest boca orella va fer un canvi, pues, clar, de pitch melva a pijama. Uf. Una corrupció lingüística. Algú que no sabia anglès o no sabia francès, això de pitch melva va acabar dient un pijama, va ser un pijama.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, de la versió, diguem, més pobra que Londres, més pobra per dir-ho d'una forma, i el popular que havia qualsevol banquet de comunió, és aquella popularització del plat que fa molt popular i es fa, bé, més barata, com si diguéssim. Els set parts el continuem fent,
Sí?
Trobar-lo pel món costa moltíssim,
Ja.
Avui no, que encara no l'ofereixen, però poc de veritat, Mira, és curiós, una que el vaig pescar fa uns anys va ser a la Pava, allò que hi ha Castelldefels, a la vora de l'autovia.
Sí, home, i tant, a peu de
fa uns anys encara el servien, ara no sé la veritat, fa anys que no hi vaig, Però és veritat, hi ha aquesta cosa curiosa de com una història wagneriana, com aquesta, que ve en la cuina, com d'altres, segurament,
Clar, sí, segurament, millor que original, el pijama, hasta el pijama.
Jo ho tinc pendent, la propera visita a Londres, que faci, és que espero que sigui aviat, anirà al Savoy, em gastaré uns duros, uns euros, uns quants, per a fotre'm un pitx meló, perquè allà te'n segueixen fent, I serà el caprici de la visita. Sí.
Doncs vinga, ja ens ho explicaràs quan hi vagis, ens ho explicaràs.
Sí, sí.
I la darrera pregunta, Toni, tu que sovint et declares fan de Lohengrin, has escoltat alguna representació que creguis especial o t'hagi arribat de forma especial?
Hòstia, jo en diria dues, He gaudit moltíssim de molts Lohengrins extraordinaris, però dues que han tingut això com a especial. Un, mira, va ser també amb tantes coses just abans de la pandèmia, clar, és que una mica la vida s'ha fet abans i després.
Abans i després, sí.
L'any 2018, perdó, em van regalar, per el que tenia parella que també s'ha fet a l'òpera, i són regals d'aquesta mena, operístics, no? Unes entrades per anar a un Lohengrin que feien a l'òpera d'Anvers. Saps quina gràcia tenen allà?
No.
Que la història del Lohengrin passa en vers.
Ah, clar.
No surt identificat.
Sí, sí,
ara,
sí, sí.
La seu de l'acord de Brabant.
Val.
La seu de l'acord de Brabant era en vers, Sí, sí mateix,
Sí, sí,
clar, sí. Té gràcia que vas allà, escolta, a la porta del teatre trobes un inflable d'aquests, que és un signe gegant, no? Però sobretot algunes escenes, com una que sentirem a l'acabar la secció, resulta que, clar, fas el catedral d'en vers. L'escena del casament de Lohengrin i Elsa, l'entrada d'Elsa a la catedral com a núvia, tu vas a la porta d'aquella catedral i t'ho imagines,
Clar.
És cert que ara és la catedral gòtica, que està feta justament damunt de la catedral romànica, on t'hauria passat aquesta llegenda, a més a més. Però la porta és la mateixa posta, i tu entres per aquella porta i dius, hòstia, i ho estàs sentint al cap, aquella escena tan brutal que es té a continuació. Però aquí tot just a Anvers, la gràcia és que, clar, era un teatre segona fila, com si diguéssim. Orquestra migrada, cantants no eren de primera fila, Tampoc, Però allà hi ha un miracle, que allò es va escalfant i dius, però que estic escoltant, com pot ser que amb tan pocs ingredients hi hagi aquest resultat? Hi ha un moment en què no sento alguna grada a la secció, és veritat, en què fas un clic i dius, miracle.
Yeah.
Un moment brutal, l'hem sentit de vegades, és el duet d'Elsa i Ortot de les dues protestes femenines al segon acte. El portem a alguna versió diferent, és un assaig de l'any 1996 a l'Òpera de París, a l'Òpera de la Bastida, en què escoltem, està tocat en piano, per cert, perquè és un assaig, Però té una cosa que et convenç de la gran baula d'aquesta òpera. Endavant, la pista, que és la 2. Potser us sona el cant, que els he dit en altres ocasions. Canta Elsa. I si corpora Ortrud, ja veureu quin duet. Un duet en què es diuen de tot, De tot. Però amb aquesta final.
Ah.
I com sona amb la versió en piano, que és a prop d'un assaig, que es diu assaig en piano, per això. Abans que han tingut l'orquestra als assajos, és això.
Val.
I ara, escolteu, l'arrencada del duet. Pérez, tens ganes d'anar a Polònia?
Una mica potser sí, eh?
És el banger de no anar a Polònia, precisament.
Sí, 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 sí.
El banger líric al qual hem dedicat més una secció.
Clar, sí, 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 sí.
És que això no ho sembla, eh?
No.
Però és que és Wagner.
Sí, sí, sí.
També
sí, sí.
És Wagner. És brutal,
sí, sí,
més a més, eh?
Maravillós.
I un altre moment especial, clar, any 2012 al Liceu. S'acaba el festival de Bayreuth, allà a Bayreuth,
sí.
I totes les forces d'aquell festival aterren al Liceu a fer un Olde de Gerrant, un Lohen i un Tristan Isolde. Això és difícil perquè això no té cossos estables, aquest festival, més a més. És un festival d'estiu que reclota els millors obres que troba per arreu i prova, eh? I gran solista, inclús el cor tampoc és estable. Quan s'ha festival tot en marxa, però clar, la segona bona vegada ha sortit. De fet, ha fet tres cops en la història pel món. L'any 1955 a Barcelona i a Tòquio, l'any 2012 a Barcelona. I en vida nostra segurament no veurem mai més fora de Bayreuth, segurament, eh? Clar, anar al Liceu a sentir-ho, a més, amb la força que té aquella orquestra, aquell cor, però clar, això és concert, eh? Dalt de l'escenari, però encara se sent més potent, a més, eh?
Sí.
I clar, sents al final del segon acte de Lohengrin, el que dèiem l'entrada de la catedral quan se va casar amb Lohengrin. Jo dic una cosa, jo a la vida no sé què és el síndrome de Stendhal, però segura vegada l'he tingut ha sigut en aquest moment, a més, eh? S'entregava la respiració, aquella força, tremolava el terra, tremolava tot, d'aquella potència, perquè una potència finadíssima,
sí.
També s'ha de dir, eh? I clar, i que s'acaba el segon acte i l'Iso s'esfonsa directament, eh? Més que l'acaba l'òpera. Per què? Perquè escolta'm, aquell cor, sobretot aquell cor, aquells solistes, aquella orquestra, bueno, una experiència única i irrepetible, perquè és fora de Bayreuth, més a més, allà ja te l'esperes in situ, però aquí dic, en vida nostra no ho veurem mai més, eh? Arrenquem amb aquesta pista última que sentirem aquesta escena final, que és això, l'entrada d'Elsa a la catedral. Aquí arrenca el cor, i és que és just el final, eh? Però un final apoteòsic de molts de decibels, però a la vegada de molta intensitat, eh? No s'ha de confondre decibels amb intensitat, eh?
Val, sí.
Però és que de vegades coincideix que el moment intens és de decibels. Pots dir, si algú em pregunta alguna vegada si se m'atacarà la respiració o una funció d'òpera, va ser en aquesta, eh?
Aquesta, vaja.
Per la peça, l'òpera, i també perquè fos a casa, també s'ha de dir, com que el seu critica molt, però també hem viscut moments extraordinaris, eh? Uh-huh. Aquest pot ser el que més.
Molt bé.
I si sembla, Pere, ho acabem d'escoltar, acomiadem la secció que acabem d'escoltar, el minutet i escaig que queda.
Fantàstic.
Doncs bé, fins a la propera secció d'aquí 15 dies, que seguirem parlant d'altres temes.
Gràcies, Toni, una forta abraçada.
Bon dia.
de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Doncs ja ens acompanya a plató David Cortés, ell és un dels membres de la plataforma Dignitat a les Vies. Molt bona tarda, David, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és: què va motivar la creació de la plataforma Dignitat a les Vies, que hem conegut especialment en els darrers mesos pel caos ferroviari, tant a les línies regionals com a les línies de Rodalies, però ja fa més temps que existiu.
Sí, ja portem un any i algo, més o menys, i originalment la plataforma es va idear a Tarragona, a les línies dels regionals cap a Barcelona, el regional sud, i es va idear amb usuaris que anàvem al tren i que anaven al primer vagó, que sempre tenien pues converses i problemes, i sobretot molts de problemes i moltes faltes de comunicació. Van decidir agrupar-nos i pues va sortir la plataforma. Idealment no estava pensat a afegir al Rodalies de R2 Sud, però vam pensar que com és el mateix corredor cap al sud, pues els problemes que tenien a Rodalies, pues tenien també a la mitjana distància i als regionals. I pues així vam agrupar tot el corredor sud, tots els serveis cap a Sant Vicenç de l'R2 i després cap a Tortosa, Reus, Mora i la resta de línies.
Parles ara de regionals i el canvi al cap són aquests 5 mesos d'obres des de l'octubre fins ara fa poques setmanes pel túnel de Roda de Barà, que va deixar sense servei totes aquestes línies del sud. Què va representar pels usuaris i usuàries, segons la vostra percepció des de la plataforma?
Pels usuaris va representar un patiment i un canvi de la vida per poder adaptar-se a aquests nous horaris i aquests serveis alternatius. Però molta gent va optar per agrupar-se en grups i anar-se en cotxe cap a Barcelona, i aquests usuaris no han tornat al tren. També va passar algun similar a Tarragona. Allà sort que van aconseguir un servei digne d'autobús cap a Barcelona, i pues molta gent continua a l'autobús. Aquesta gent va canviar del servei de Rodalies o mitjana distància cap al bus o cap als altres serveis. Han vist que tenen una qualitat acceptable i que es tenen assegurada l'arribada al seu destí, cosa que amb Rodalies no la tens. Moltes vegades et quedes allà tirat. Llavors el tall va suposar una pèrdua de confiança encara més dels Rodalies i una decepció, perquè aquesta obra, ja vam parlar a la plataforma, no està feta pels usuaris. Sempre l'altre dia escoltàvem de la Paneque a la consellera que s'han enviat no sé quants milions d'euros, però aquests milions d'euros no van cap als usuaris, cap a Rodalies. Aquestes obres van ser i han sigut destinades cap al corredor mediterrani de mercaderies. Llavors, els usuaris, l'única cosa que han aconseguit és un empitjorament del servei ara mateix per les obres i en un futur amb la saturació de les mercaderies que arribaran.
Fa unes setmanes teníem també un representant de la plataforma Mercaderies per l'Interior que explicava justament això, en què consisteixen les obres del tercer fil, quin és l'objectiu d'aquest corredor mediterrani, i que feia, posava aquesta alerta sobre la taula del col·lapse que poden patir, que es pot patir el transport ferroviari en els pròxims 5 anys, que no podrà absorbir el transport de mercaderies i un increment de transport de passatgers. Però és que el problema ja l'estem tenint ara, perquè el caos no s'acaba. Ara hi ha obres a l'estació de Sant Vicenç que impedeixen que els trens regionals s'aturin, però hi ha també problemes a Rodalies. Com esteu vivint aquesta nova situació?
Pues el primer cas és el problema que tenen el corredor del Mediterrani. El podem trobar ja a Castellbisbal o Vilaseca, a l'R4. Allà aquella és una via que van deixar abandonada, i fins que no es va fer l'obra aquí del corredor mediterrani tenien vies de 40 anys d'antiguitat o més, perquè no qualifiquen si tenen més de 100 anys, només de 40. Llavors, sempre el govern, i no aquest, sinó la resta, s'han dit, bueno, doncs aquestes obres són per millorar el servei, el que s'ha fet és fer la via nova, adaptar-la per mercaderies i perdre capacitat per viatgers. A un cas molt clar el tenim a Sant Vicenç de Calders, on ara mateix no poden parar perquè hi ha una mala planificació a l'obra. L'obra inicialment requeria una andana provisional, i les obres que s'estan fent ara s'haurien d'haver fet durant el tall, que per això vam tindre el tall. Com no es va poder planificar bé per culpa de DIF, pues s'han tingut que allargar fins al dia 25 d'aquest mes i sense parada. Però ja et dic, els trens de l'R2 Sud quedaran en via única a l'estació de Sant Vicenç de Calders per sempre. No és temporal, quedarà definitiu. I la solució que dona DIF és, bueno, ja tenim un projecte, però no sabem quan el farem, però mentre que el fem, pues deixem la R2 Sud en cas que algun dia el maquinista estigui malament o el tren tingui una avaria o qualsevol problema, la R2 Sud tallada. I portem tota aquesta setmana passada i l'anterior amb problemes a Cunit, que els trens acaben a Cunit i no poden continuar cap a Sant Vicenç perquè estan ocupada la via per aquests trens, i com han deixat només una única via quan abans tenien 8, pues aquest és el caos. És a dir, Sant Vicenç de Calders, si ja estava malament abans de les obres perquè no s'havia fet el manteniment correcte, ara l'han deixat encara pitjor. I el corredor mediterrani que tant venen el deixaran en via única a Sant Vicenç de Calders, en via única als R2 i als regionals, amb dues vies i justets per poder anar cap a Valls o cap a Tarragona.
Estem vivint el dia a dia en què el que és notícia pràcticament és la normalitat, si és que es produís, que no es produeix. Vull dir que la notícia ja no és que falli o que hi hagi incidències, perquè això és diari. Cada dia hi ha incidències, cada dia hi ha retards, els usuaris denuncien que els trens no passen a l'hora. Al mateix temps també hi ha protestes sindicals, hi va haver una vaga que es va desconvocar, però que el primer dia tampoc no van funcionar els trens a l'hora. Com és el dia a dia d'una persona usuària al transport ferroviari? Com és viure aquest periple continu?
Pues el dia a dia és una vergonya. Hi ha molta gent que ha vingut aquí al Baix Penedès per fugir dels preus del lloguer de Barcelona i per buscar un altre lloc més tranquil, o perquè no vol estar tancat a una ciutat i li agrada més el poble o la vida més tranquil·la, però ens veiem obligats molts a tornar cap a Barcelona sense voler, a una habitació perquè no et dona més el que cobres per pagar-la, i és un desastre. És a dir, és veritat que els Rodalies portem ja uns anys amb problemes, però des de aquest tall ha sigut un desastre. És a dir, no sé qui hi ha al man, no sé qui mana aquí, però intentes parlar amb Adif, tanca les portes. Renfe, per sort, és més oberta, però els resultats són els que són. El primer dia de la vaga, a Segur de Calafell, vam estar 5 hores, des de les 12 del matí fins a les 5 i pico, 6, sense parar un tren direcció Barcelona. Passaven els regionals i no va passar ni cap Rodalies. Pel motiu que sigui, no van parar, i la gent pues va buscar-se la vida. Com a ciutadà i com a persona del Baix Penedès, et planteges tornar a viure a un altre lloc on tinguem un servei de Rodalies que funcioni més o menys bé, però, o si no, un servei d'autobús, cosa que s'ha demanat molt, sobretot a Calafell i a Cunit, però que la Generalitat no ha volgut ni estudiar.
Ara comentaves aquesta no resposta per part de DIF, mitja resposta per part de Renfe. Quina és la relació que teniu des de la plataforma Dignitat a les Vies amb les dues empreses?
La plataforma té una relació normal amb Renfe. Ens han escoltat quan hem tingut problemes, per exemple, durant el tall. Ens van escoltar per reajustaments dels serveis alternatius, canvis en alguns horaris dels trens... Però després del tall, per exemple, a la R2 s'ha reduït la freqüència, no s'ha augmentat. Llavors, Renfe ha reduït la freqüència, no s'ha escoltat per aquest motiu. Tampoc ha escoltat la població. El Baix Penedès ha sigut la zona on més augment de població hi ha hagut a tota Catalunya i està previst que encara creixi un 20% més. Uh-huh. I el que hem aconseguit és reduir en 3 trens a l'hora punta cap a baix, no cap a dalt. Tots els trens de la R2 haurien de ser trens de 200 metres, perquè les vies ho permeten. No són de 200 metres. Moltes vegades són trens curts, que vas tancat, i que moltes persones tenen problemes d'ansietat i d'estrès, perquè el tren va tard, perquè vas incòmode, perquè no hi ha espai, perquè tarda a quedar a terra, perquè no pots pujar el tren. No dic a Gavà, dic a Calafell o a Cubelles, ja no et pots pujar el tren. Llavors... La relació amb Renfe és bueno, hi ha comunicació, però amb Adif és que és inexistent. No hi ha comunicació amb Adif. I quan hem tingut una reunió amb ells, ens han deixat plantats i no han vingut.
Com valoreu la relació que mantenen les diferents administracions, ja siguin els ajuntaments o des del Consell Comarcal, la Generalitat, amb aquestes empreses gestores del servei?
Pues a mi em sembla que la relació hi ha perquè són polítics, perquè si no em semblaria que no hi ha relació. Jo no sé si hi ha algú a la Generalitat, ja no et dic al Consell Comarcal ni als ajuntaments, perquè és que ja parles amb els alcaldes i veus com ells són polítics i són alcaldes, doncs sí que poden fer una mica de contacte, però és que igualment si el contacte no serveix per res, doncs és el que passa. Però és que la plataforma sembla que ens dona la sensació de que no hi ha cap persona que digui i que fiqui al joc on toca Adif, perquè bueno, la responsabilitat entre Renfe i la Generalitat i a la comunicació pues, bueno, està allà i intenten fer coses. No creiem que es podria fer molt més del que s'està fent, però la relació amb Adif jo no sé si la tenen.
David, ara parlaves de que es poden fer moltes més coses. Si haguéssiu d'establir un ordre de prioritats pel Baix Penedès en transport ferroviari, quines serien? Quines millores són les més urgents o, com a mínim, per pal·liar els efectes, aquestes incidències per obres, no? Perquè si ho justifiquen per un període d'obres, doncs alternatives però eficients. Quines serien aquestes prioritats que vosaltres establiríeu?
Nosaltres tenim una idea i els usuaris en demanen moltes vegades ficar autobús. Un autobús, el bo que et donaria és un servei estable i assegurat, si no hi ha cap problema a l'autobús, però bueno, tens més maniobra. Però la plataforma creu que la solució no és l'autobús. L'autobús mou 50 persones, però el tren, si és doble i amb el que toca, són 2.000 persones que pot moure, i més ràpid, i més ecològic, i sense emissions. Però creiem que a curt termini, és a dir, per demà, es podria millorar molt els processos de comunicació que tenen internes, que no hagi d'anar a una plataforma a dir, escolti, no passa un tren a Segur de Calafell des de fa 5 hores, podeu fer parar els regionals que estan passant sense parada? Podeu donar servei encara que sigui parar un regional? Però jo no sé quina solució podríem fer, perquè no, em sembla que no ha d'estar una persona a la plataforma dient, si us plau, portem 5 hores sense passar tren, què voleu fer, què fareu, parar un tren o què passa? Creiem que la solució és que millorin la comunicació interna entre ells, que si detecten que hi ha qualsevol problema s'avisi abans, quan abans millor a l'usuari. Però tenim un altre problema, i és que a Segur de Calafell, per exemple, portem des de l'octubre a la pantalla d'informació de sortides espatjada. Hem obert moltes reclamacions a Renfe, a les Rodalies, i la resposta és la seva solitud ha quedat tancada, sense missatge.
Sense resoldre.
Sense resoldre. I llavors et preguntes què poden fer? Pues, si no volen arreglar una pantalla dels 200 euros, que jo puc anar demà a una botiga i comprar-la i ficar-la, pues no sé què volen fer. hi ha unes altres millores que es podrien fer és desatascar la saturació que tenim al corredor sud. El corredor sud, des de Castelldefels fins al Prat i fins a Sants, és la línia més saturada, una de les més saturades de tota la xarxa de Rodalies de Catalunya. I ja ha previst, des de fa molt de temps, una quadruplicació entre Castelldefels i el Prat. Aquesta quadruplicació permetria que els regionals que ara van de Barcelona cap a Tarragona i al revés facin el trajecte directe sense anar darrere d'un Rodalies que fa totes les parades. Això permetria reduir el temps de trajecte i augmentar les freqüències sense afectar l'usuari, ja que són obres que no han de tocar la via existent. Només han de col·locar dues vies laterals que ja estan reservades i ja està fet, però porten des de l'agost de l'any passat tancat a un calaix i sense moure's. No hi ha cap persona que faci alguna cosa. Els trens, per desgràcia, per sort, ja estan adjudicats, però arribaran al 2026, com a molt aviat, a primer trimestre, però arribaran els trens cap al 2029. És a dir, aquests trens s'haurien d'haver anat molt abans, perquè tenim molta falta de flota. Hi ha molts de trens espatjats, molts de trens que queden inútils, i la R2 Sud va en via única, en trens en simple, quan hauria de ser trens llargs. Ja només ficar trens llargs significaria que la gent podrà agafar el tren i que es podria fer servir el transport públic d'una forma agradable. No és una forma traumàtica, que és el que tenim ara mateix.
Amb aquest període d'obres, abans comentaves que el dia que durant 5 hores, l'endemà de desconvocar-se la vaga, no van parar trens de Rodalies al Baix Penedès, va haver 5 hores en què no va passar cap tren, i que considereu des de la plataforma que es podia haver fet parar els regionals. Això va ser també una petició que es va fer ja quan es va anunciar que els regionals no s'aturarien a Sant Vicenç fins a finals de maig, que s'aturessin a Calafell o a Segur de Calafell o a Cunit, i sembla ser que no va haver una resposta positiva en aquest sentit. Continueu reclamant aquesta opció, que com a mínim els regionals s'aturin en aquestes estacions per donar servei al servei que no s'està donant des de Sant Vicenç?
El problema que tenim aquí és que si tu fas parar un regional que abans no parava a Cunit, després els usuaris el demanaran de tornada. Llavors, és un problema complicat, i que entenem que Renfe no ha volgut donar un servei, perquè després s'hauria de treure, i això seria una cosa negativa cap als usuaris. Però és que el que s'hauria d'haver fet és el que estava previst inicialment: fer les obres quan tocava, quan estava el tall. Ara el que s'hauria de fer és, en comptes de donar problemes als usuaris i de fer parar trens regionals on no toca o en parades que no eren les previstes, pues haver aplaçat o haver canviat o haver reprogramat les obres a Sant Vicenç per fer-les compatible amb la parada dels regionals. La plataforma no creu que s'hagi de penalitzar els usuaris de Tarragona cap a Barcelona, que és la gran majoria que fan servir aquest servei, per el benefici de la minoria, que és la que baixa a Sant Vicenç i pues canvia la R2 i tot això. Però el servei d'autobús que ja ha entrat aquí és molt precari. L'altre dia sortien del Vendrell, i sort que sortien del Vendrell amb el cotxe, i davant portaven l'autobús del servei alternatiu, i sort que el tren portava mitja hora de retard, perquè si no aquesta gent s'hauria d'haver esperat a Torredembarra una hora allà esperant que vingui un tren. Llavors, no creiem que la parada, que s'hagin de parar trens a altres estacions, perquè això significa augment del recorregut. A Sant Vicenç ja tenim una limitació molt gran de velocitat. Si fiquem a una altra estació, pues significarà que encara els usuaris de regionals, que ja van malament, pues encara vagin pitjor i tot això.
Doncs, David Cortés, membre de la plataforma Dignitat a les Vies, moltíssimes gràcies per tota la teva aportació, per tot el que ens has explicat, per aquestes reivindicacions que feu i que fem també des del Connecta 14 de Televisió al Vendrell. Ens retrobem properament, esperem que amb millores i per parlar doncs de que la situació com a mínim va millorant.
Esperem que sigui així. Moltes gràcies.
Gràcies.
Escoltes Ràdio al Vendrell.
Maria Laram. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de no tenir cap pla i de dependre de partits que no creuen en Europa. El líder del Partit Popular ho ha dit al Congrés, on el president espanyol ha defensat en un ple específic l'objectiu d'incrementar els diners que Europa dedica a les polítiques de seguretat.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación? No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. ¿Así? ¿Qué va a tener que elegir? Va a tener que elegir, señoría. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna.
En la seva intervenció inicial, Pedro Sánchez ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat per arribar a l'objectiu de dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa i que això en cap cas no anirà en detriment dels diners que el seu executiu dedica a protegir a hores d'ara l'estat del benestar. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública amb l'argument que el curs vinent hi haurà 30.000 alumnes menys degut al baix nombre de natalitat.
No es tanca cap escola pública. Efectivament, es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder-ho adaptar a aquesta realitat. La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. Quan es parlava sempre, com l'estàndard habitual, 25, de 19. Compromís màxim amb l'escola pública, ara, tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que s'adapti l'oferta a aquesta realitat.
Els comuns i la CUP li retreuen que no només no toqui la privada concertada, sinó que no obrin 21 línies més. Tot plegat quan avui hi ha previstos talls a les carreteres a diferents punts de Catalunya, com ara Barcelona, Mataró, Sabadell o Tortosa, per precisament rebutjar el tancament de línies a centres públics. La pressió al carrer culminarà amb una marxa fins al Parlament, que tindrà lloc aquest mateix dissabte. I pel que fa a la mobilitat restablerta en la circulació a l'R2 Nord, després d'una avaria a Sant Celoni, també hi ha hagut incidències a l'R2 Sud, volíem dir, amb retards de més de 20 minuts. La vaga, convocada per alguns sindicats, podria provocar, de fet, algunes alteracions més en alguns punts. Tot plegat just el dia després de celebrar-se el ple monogràfic al Parlament per parlar del caos de Rodalies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Tercera i última hora. Ves per on ja estem en aquesta darrera part de programa. Les 11 i 4 minuts gairebé després del butlletí de la xarxa de comunicació local, butlletí habitual i previst, i que això ens porta aquesta tercera i última hora. Avui és dimecres 26 de març, edició número 3748. Gràcies per seguir amb nosaltres, gràcies per fer-ho possible i encara més qüestions previstes. Perquè ara, i de seguida anirem cap aquí, volem parlar-vos de l'Associació Cultural i Musical Trompetaires del Vendrell, que acaba de celebrar el seu primer aniversari amb tota la seva filosofia, cercant aquest punt de trobada musical, però de bon rotllo i d'artisteo, com elles mateixes han explicat, ja que hem parlat amb dues de les seves impulsores. I a banda, també posarem un punt d'accent en el 120è aniversari del naixement de l'escultor l'escultor Josep Canyes de Banyeres del Penedès, i per parlar una mica d'aquest aniversari de la commemoració que arriba de cara al maig, hem anat a conèixer una mica més en profunditat el Museu Canyes de Banyeres. contingut que a més ens portarà cap a la participació i les trucades, que no faltarà, i com ja és habitual, amb ganes de xerrar i parlar amb vosaltres fins al migdia i fins les 12.
La Calaixera, un programa únic de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, la muchachita me vacía.
Acaben de celebrar un any. De fet, això ho acaben de celebrar amb una festassa ara fa poques setmanes i tenen molta cosa a explicar. És l'Associació Musical i Cultural Trompetaires, i el seu principal objectiu, ara ho explicaran elles, és donar veu sobretot a inquietuds musicals, a grups, a festes, a trobades. Bé, com deia, ho acabem de conèixer i les acabem de presentar. Una representació dels trompetaires. La Mini Alonso, què tal?
Hola, encantada.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-nos.
I la Vanessa Mèlec, com
Hola.
Estàs?
Bé.
Sí?
Bé.
Un any ja.
Un any. Un any.
Ha passat ràpid.
Sí.
No?
Sí, sí. Vist i no vist.
Clar, nosaltres, des de la nostra perspectiva informativa, clar, us anem seguint la pista, i recordo això, que s'ha presentat ara fa un any l'associació, que no quedaria, ostres, nova associació cultural de música, en què consisteix, què volen fer, doncs mira, ho heu demostrat en tot aquest any, eh? Ni més ni menys.
Sí, no? Sí, la veritat que ha sigut un any molt complet.
Molt bé.
I crec que hem fet molta feina des de la primera festa, que va ser el març de l'any passat.
Molt bé.
I bueno, poquet a poquet hem anat fent cosetes i crec que el toc, la cirereta, va ser els trompetaires Biorfest al novembre. Ah, va ser ja...
Bé.
Va ser...
Que es tornarà a fer, eh, aquest
any? Sí, estem treballant bé, per tornar a fer la segona edició.
Ara en parlarem. Fem una cosa, la primera pregunta no és massa original, eh, és molt, molt òbvia, però es preguntarà-vos pel nom. Per què trompetaires? Perquè toqueu la trompeta? No. No, bàsicament.
No, però... Però és un terme que té doble sentit. També nosaltres estem molt vinculats al món de la música i de l'artisteu, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I té el doble sentit de trompeta, no? És molt...
Val.
És una mica absurd, però és aquest doble
bueno,
sentit.
No, però s'entén, és molt la vostra filosofia com a grup, com a associació, que és això, una mica de gambarrisme, també, no?
Sí,
no,
sí.
Eh que sí?
Una mica massa, ens agrada el gambarrisme.
Una mica massa. No, mai és massa.
No, ens mai agrada... Doncs disfrutar de la música,
uh-huh.
Que això per nosaltres és superimportant.
Clar.
Disfrutar del que és el grup, o sigui, el grup nosaltres, els socis i tal, que ens aprenim molt i la veritat que és una associació que t'hi estàs a gust, tothom té veu, tothom té diferents gustos musicals o tenim diferents ideologies de tot. I la veritat que el punt d'unió és la música i allà és com estar a casa, disfrutar amb uns amics
que
de...
Bé.
Bona música i que vols que tothom vingui a disfrutar amb tu d'aquesta festa.
I també estem oberts a més coses que no pas només la música.
Sí.
Passa que no tenim espais ara mateix per fer-ho, però estem oberts a obres de teatre, a monòlegs...
Oh,
sí, la idea és intentar encabir, donar un espai a tipus de música o tipus d'artisteu que no tenen veu, no tenen espai,
uh-huh.
Però que nosaltres ara mateix no disposem d'aquest espai físic. Clar. El disposarem.
Bé,
en el moment
sí,
clar, estem treballant en ell.
Vol dir que no teniu local, ara com ara?
No.
No, local físic encara no,
no
però
no.
La intenció és que sí, per el que
sí.
Dieu.
I, bueno, i si no, doncs, intentar, doncs, si hi ha alguna proposta que diguis, buah, es pot és, doncs, ajudar a trobar l'espai o buscar...
Clar, clar, organitzativament,
a veure com, exacte, com ho podem muntar i donar veu doncs, a tothom de la, de la vila i de la comarca que tingui
val.
Aquesta inquietud.
Val,
de dir,
val.
Ostres, que hi ha a mi, no sé, jo no ompliré la lira. Perdó, l'Àngel, el Tag, que fa més la lira encara.
Va,
el Tag.
Tots ho entenem.
Ostres, però potser trobem alguna cosa de més petit format i a través de nosaltres doncs, podem arribar-hi i poder ajudar
clar.
A que tothom tingui veu i que es puguin donar a conèixer.
Sí, sí, sí.
Que...
Clar, tot parteix a partir d'aquí, doncs, eh? És a dir, us trobeu un grup, entenc que d'amics, amigues, gent que té ganes i interès per l'artisteu, m'agrada molt això que ho diu la Vanessa, l'artisteu, que ho defineix molt bé. Això, un grup de gent... amb interessos musicals, culturals, artístics en general, i que decidiu fer-ho públic. No?
Sí.
De fer-ho públic, fer-ho extensiu cap a tothom que s'hi vulgui afegir, que pensi una mica com vosaltres.
Clar,
no?
I també donar cabuda a persones com nosaltres que potser no estem amb... no seguim el mass media, no? La
ja.
Ràdio Fórmula,
ja.
I sembla que tot està encabit aquí. Ràdio Fórmula aquí, Ràdio Fórmula allà, i encara que aquí a l'Andrés fan moltes coses, doncs persones que potser tenim un altre tipus de gustos no tenim cabuda aquí,
ja.
I existim,
ja.
I som.
Sí, som bastants.
I tant, i som molts, i som molts.
Som molts.
Clar, també per aquells que fan música, no? Aquells grups, formacions, músics que volen fer música en directe i que potser aquest calendari més formal no ho permet.
Exacte.
No, a vegades.
Clar. És que és molt difícil, i clar, dius, és que a mi no em coneix ningú, però bueno, jo crec que durant totes les nostres festes, diguem-ho així, hem pogut tindre gent del poble, hem donat veu a grups del poble o que acabaven de començar, que era el primer concert que feien, que feien, no sé, 3 mesos, 4 mesos, que havien començat a assajar, i els hem donat veu, hem pogut tindre un escenari i poder expressar la seva... la seva música, les seves inquietuds,
sí.
I això per nosaltres és a vegades la base, o sigui, que sigui gent de la comarca, que sigui gent del poble, per nosaltres això és bàsic i ens dona igual sigui música, sigui el que sigui.
Bé, punt de trobada, d'expressió,
sí,
de compartir beure, una cervesa, però que calgui, o un refresc, és
un
igual.
Un refresc també pot ser, cap problema.
O una aigua, correcte, és a dir, el punt és de compartir, sí. De trobar-se i trobar aquest punt d'oci que també hi és, no?
Sí.
No? En certa manera, també.
Exacte.
Hi és. Teniu un calendari molt marcat, que ara més o menys l'heu explicat també, és a dir, veu començar al març, primera festa al març, que va ser la festa de presentació d'aniversari. No sé si vau fer alguna cosa entremig, però de seguida va venir Barris.
Sí.
Esteu molt vinculats a Font de l'Ametlla i al Serrallo. No sé per què, perquè en teoria no teniu local.
No tenim local, però clar, hem d'agrair, perquè la primera festa, que va ser a la plaça del Serrallo, vam tindre la col·laboració i l'ajut de tant els bars que hi ha al voltant, o sigui, tant l'Alternativa com el Solà, com el Monzón, ens van donar, ens van ajudar a poder fer-ho, perquè clar, acabàvem de néixer. No teníem res, no teníem infraestructura, i va ser, doncs gràcies a ells va poder fer allà, i es va fer el Serrallo, i doncs mira, va ser com, vinga va, fem alguna cosa per Barris, i llavors clar, com que està tot agafat, i diu, bueno, fem el pre-Barris, es va decidir en assemblea que era un pre-Barris, llavors el divendres abans sempre de Barris,
que és el primer dia de Barris,
primer,
no?
Exacte, perquè al Font de l'Ametlla
i Serrallo
comencen ells, el divendres ja és festa al barri, però com que no es fa res vam dir, pues aquí tenim un huequito,
el foradet,
i bueno, l'any passat vam tindre Sin Reputación, vam tindre un pedaço de...
I Saldaquí
va ser quan ens vam presentar la presentació.
Vale. Qui va venir, Sin Reputación?
Sin Reputación, que vam estar 3 hores i pico.
Vale.
Ostres, concertes, doncs.
Sí.
I ara ja preparant el pre-Barris d'aquest 2025.
Exacte.
Que així doncs ja comenceu a parlar de Barris vosaltres.
Sí.
Les comissions ja comencen a parlar de Barris. Vosaltres també, no? Suposo.
Sí, ja estem a veure buscant doncs quines propostes podem portar i tal. I estem en pre-Barris i també començant a... afilar una miqueta el que seria la segona Trompeta i Gres Beer Fest al novembre, i entremig estem allà a veure com podem cabir, que volem fer una altra festeta, no sabem encara ni on ni quan, però allà entremig volem ficar la puteta.
D'acord, però serà també això, que també aquest punt de trobada musical, concerts, música de prop, és a dir, de formacions de prop, i la intenció continua sent aquesta.
Sí, la nostra intenció i és la nostra base és aquesta.
I això sempre serà així, en
sempre.
Sí. Estarem pendents d'això, doncs, d'aquesta altra festa que s'organitzarà, i després al novembre tornareu a fer aquesta fira de cervesa.
Sí.
Que altres ho dieu, com heu dit?
Trompetaires Beer Fest.
Que és això, és... una fira de cervesa, no?
Sí, artesana.
La festa de la cervesa artesana, que en tenim moltes també per aquí.
Sí, aquest any vam tindre de propet una d'aquí de Vendrell, i vam tindre una de Torredembarra, era...
una de Sant Boi.
Una de Sant Boi.
Val.
I una de Cambrils, així, per aquí, clar, tothom estava encara, com que no ens coneixen,
ja.
Doncs és com una mica que també és una aposta.
Sí.
I la veritat que ara per aquest any doncs ja tenim més gent, com que els va arribar i va agradar, i ha tingut un gran èxit, la veritat que ens vam sorprendre de l'acollida del poble.
Vam fer un festival, des de les 12 del matí fins a les 4 de la matinada, gairebé. Primer una jam session, després concerts, després un vermut, després a les 7 de la tarda vam començar amb els... va ser un no parar.
Clar. És que això, les festes que organitzeu contenen altres festes pròpies, no?
Sí.
Que no, que extrem, vaig veure,
bingo,
el bingo, correcte, que tot són festes
Dins de festes, m'explico, per tota la gent. Són festivals, vaja.
És un festival que hi cap des del nen petit fins al senyor de 99 anys.
Que bé, que bé.
Que és obert a tothom i sense cap tipus ni de... Vull dir que no està encarat a ningú.
No.
Per tothom, tota la família. Llavors, per això també fem activitats, perquè els nens, que sé, un bingo musical, poden ballar, poden cantar, o els karaoke que també canten. Clar, van fent diferents cosetes.
Molt bé. Oberts a socis...
Sí, sempre.
Aquesta cridada,
Sí,
gent que vulgui participar amb vosaltres, que us vulgui conèixer una mica més, que vulgui fer soci, que us vulgui ajudar, que sigui. Oberts,
Obertíssims, a que entri més gent i poder créixer i poder fer moltíssimes més coses.
Molt bé. De fet, això a Instagram jo he trobat de seguida, Associació Trompetaires del Vendrell, ho trobaran de seguida, a partir d'aquí suposo que poden contactar amb vosaltres i conèixer tota aquesta activitat.
Sí.
Que bé.
Exacte.
Molt bé, doncs us seguirem la pista.
Moltes gràcies. Voldria dir una cosa, que és les gràcies a tot el comerç del poble que ens van ajudar amb el Beer Fest, que ens van estar portant diners i ajudant i de tota manera, al Bar L'Alternativa, que sempre ens ha ajudat, tant el Bar Solà com el Bar Monzón, que sempre han estat allà ajudant, i sobretot als grups, a tots els grups que han passat i que vam ficar el seu granet de sorra per poder fer totes aquestes festes, donar-los les gràcies de tot cor.
Fantàstic, doncs bé, jo crec que el bon rotllo sempre arrossega el bon rotllo, no?
Sí
o no?
Sí.
Doncs ens quedem amb això. Seguirem pendents, i ho apuntarem a l'agenda, aquestes activitats que feu i que aneu organitzant. Ens ho feu saber, sobretot. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Muchachita me vacila con el sol, adiós. Ya vete conmigo y toma, que mala goma, que suelta.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Aquest proper mes de maig es commemora el 120è aniversari del naixement de l'escultor banyarenc Josep Canyes. Com sabeu, en el seu poble, doncs, tenen un museu on explica la seva obra i la seva vida, sobretot vehiculada a les seves obres més conegudes i reconegudes. Doncs bé, des dels serveis informatius d'aquesta casa, hem anat a conèixer en profunditat en què consisteix aquest museu Canyes a través dels seus responsables i dels seus estudiosos.
Ens trobem al Museu Josep Canyes de Banyeres del Penedès i aquest museu, doncs, es va poder obrir a la Casa Pairal, allà on va néixer en Josep Canyes. Va ser un artista de naixement, diríem. La seva il·lusió era modelar el fang, era dibuixar, portava bojos a la seva família i no entenien el que li passava amb aquell nen que tot el dia estava, que volia crear, que volia fer coses i que deia que volia ser artista.
En Josep Canyes ve d'una família pagesa. Va guanyar la beca de la Diputació de Tarragona als anys 30 i també una de la Generalitat.
Josep Canyes és un dels pocs escultors autodidactes que arranca al final del noucentisme. Quan comença a fer escultura, la comença a fer amb els cànons del noucentisme. El que passa que Canyes té al davant, coneix i sap l'obra de persones com en Rebull o el mateix Clarà i crec que arriba un moment en què pensa que no els podrà superar. I el seu intent de buscar una nova manera de fer escultura dintre, fins i tot, dels cànons del noucentisme, però és en un altre lloc, que és a Mèxic.
Els artistes catalans, del segle XIX, segle XX, tots s'assemblen molt, no? En canvi, veuràs un parell o tres d'escultures mexicanes i dius, ostres, això, aquests tres són molt diferents. És el Cañas, no? És a dir, ell a Mèxic va descobrir un nou món.
Va arribar a Mèxic una miqueta, d'una manera una miqueta casual, podríem dir, perquè ell, de fet, va acompanyar un relleu, una escultura de pedra molt de grans dimensions, que es va instal·lar a Califòrnia, allà on hi havia les antigues missions. I un cop allà ja va fer la instal·lació d'aquesta escultura i, com que estava al costat, al país veí, doncs va aprofitar per anar cap a Mèxic.
A Mèxic és quan Cañas fa la seva escultura més original, perquè fa una cosa molt particular, i és traslladar els cànons escultòrics del noucentisme en un lloc on el noucentisme no ha existit mai, on hi ha uns tipus i unes formes que pràcticament eren desconegudes. Jo crec, i ho crec fermament, la millor obra del Cañas escultòricament és l'obra que va fer Mèxic.
Va fer un treball antropològic a Mèxic. L'estada de Mèxic va ser molt important, per això també té, la Generalitat li va donar la Creu de Sant Jordi. Va fer un treball escrit, dibuixat, pintat i esculpit. Amb les set ètnies que va anar, és a dir, des de la part de dalt dels Tarahumaras fins a baix a Chiapas, no? Ell li deia llaurar el país.
I es va enamorar absolutament de les tribus indígenes i del país i dels colors i de tota aquella gent, i va desenvolupar una obra molt extensa. Un dels temes que més ell va tractar era el tema de la figura de la dona, també amb totes les seves vessants, com per exemple la maternitat. Aquí veiem en aquesta banda doncs, el fillet que queda com amagadet al costat. I després també el que és molt interessant és tots aquests personatges, tota la serenitat que desprenen. Si us hi fixeu amb aquestes senyores aquí, aquestes dones ajagudes, sembla que vulguin estar pensant no se sap amb què, i doncs Cañas ho va saber reflectir molt bé. Ella feia de model d'escultors i de pintors, i llavors es van conèixer, i per ell va ser una font d'inspiració momentània. Es van enamorar i va acabar sent la seva dona, la seva parella, la seva companya de vida, perquè realment, o sigui, el va recolzar i el va acompanyar en bona part del seu viatge a Mèxic i en tot el període posterior.
És l'escultor dels símbols de Catalunya. Va esculpir tant els castells com la sardana.
Quan va tornar de Mèxic va participar en la tercera Bienal d'Art Hispanoamericana, i que es va celebrar a la Ciutadella, a Barcelona, i va tenir un gran èxit de públic i de crítica. En aquest període final de la seva trajectòria i de la seva vida, doncs va poder fer obres tan emblemàtiques com són els castellers del Vendrell, el 4 de 8, també va fer el Pilar de Vilafranca, o la sardana que tenim aquí representada, la sardana de Montjuïc de Barcelona.
En l'obra escultòrica de grups, Cañas fa servir els dos símbols del seu país i, per tant, troba la veta amb dues escultures molt complicades de fer. Dels pocs escultors que s'atreveix a fer, sobretot aquestes escultures grupals tan complicades en el seu moment.
Ell va estar treballant fins al final, o sigui, fins que ja no podia, fins i tot cap al final de la seva vida, que va arribar ja a tenir una embòlia que el va deixar mig paralitzat, doncs fins a llavors ell va estar treballant, sempre. O sigui, era una persona que per ell l'art no era una professió, era la seva vida.
Aquest any fa 25 anys del seu llibre de Mèxic. L'any que ve farà 25 anys que es va morir. L'any que ve farà 50 anys del monument del 4 de 8 del Vendrell. I en farà 60 del monument de la Sardana de Montjuïc. Tots aquests aniversaris, seria un bon moment per dinamitzar una miqueta i recordar-nos d'aquestes commemoracions, però darrere hi hauria d'haver les administracions i entitats culturals i també els mitjans de comunicació.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Minuts per 11:15 i a partir d'aquí ja, com indica la sintonia, anem cap a la participació i les trucades. 977-15-70-69, telèfon operatiu a partir d'aquests moments, telèfon de directe, com solem anomenar, 977-15-70-69, però també podeu seguir participant i ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638-58-99-88, també molt senzill, això, missatges de WhatsApp, 638-58-99-88. I això ho anirem alternant en aquesta última part del programa, no només amb les vostres trucades, sinó que esperem també amb una bona combinació musical, ja siguin peticions musicals o allò que anem triant, ni més ni menys. Però va, de fet, tenim ja dues connexions, dues trucades que arriben a l'hora. Anem cap a la primera. Bon dia.
Val o no va?
Montserrat, ets tu. Sí que va, sí. Ets tu, ets tu. Montserrat, bon dia. Com estàs?
Bon dia. Bé.
Sí, tot bé?
Bé. Acabat de sortir ara d'anar donant pom.
Molt bé, avui fa
calor.
Avui fa un dia fantàstic, avui.
Un dia fabulós.
Que sí? Sembla mentida, aquests dies enrere, la pluja i la tronada que va haver-hi ahir.
I aquella humitat que hi havia tot arreu.
Correcte.
I avui aquesta casa tan calorosa.
Sí, sí, sí.
No m'estranya que la gent estem malalts.
Sí, no? Que ens acostipem entre una cosa i l'altra.
Sí.
Molt bé.
Vale. Avui vas del color que a mi m'agrada.
Sí, no?
Sí. Bé. Ja ho saps tu.
Fantàstic. Amb camisa i tot, Això, i amb camisa ben posadet.
Ma filla me'l diu que ets una passada.
Bueno, és igual, no? Deixa. Ah, cap problema, per això estem.
Vale.
Molt bé.
A mi me'n posaràs una de les meves, que ja em va agradar molt aquella que em vas posar.
Molt bé.
I tu ja et deixo el teu gust.
Doncs vinga.
D'acord?
Buscarem alguna de ben xula.
Vale, d'acord.
Fantàstic.
Fins demà.
Gràcies, fins demà.
Adéu.
Adéu, Montserrat, adéu. Primera trucada i primera petició musical, però a partir d'aquí n'han d'arribar més. Bon dia. Hola? Que hi ha algú per aquí? En principi sí.
Hola, Pere.
Ara, dic que algú hi ha perquè sento alguna cosa,
Escolta. Soc la Josepa Mercè.
Josepa Mercè, com estàs?
Mira, anar fent.
Què dius?
Escolta, l'altre dia que vau fer allò de la rifa.
Sí.
De la rifa.
Sí. Digues.
Vaig sentir que deia Josep Colet. Jo no sé si és el meu home o no és.
Home, jo... Sí, deu ser-ho, no? Suposo.
Suposo que sí, no, crec que no hi ha cap a més
no,
altre
crec,
Josep
perquè,
Colet.
Perquè com que té un cosí que també es diu Josep Colet, de cara...
Ostres, en principi crec que no, que és el teu de Josep. Diria, vamos, diria.
I a quin restaurant va tocar això?
Doncs,
perquè ni m'hi vaig fixar.
Mira, no t'ho sabria dir, perquè són 18 àpats, 18 noms, i ara no t'ho sabria dir. Després, si això intentaré mirar-ho, aniré a recuperar la llista, però no et sabria dir, no et sabria dir a quin restaurant es va tocar. Però ho intentaré, vale. Ho intentaré. Després ho faig.
Vale, d'acord.
Val?
Quan puguis em poses Vall de Rams.
Vall de Rams, vinga, doncs la busco de seguida. Vinga, Josep Mercè, Vall de Rams.
Dedicat a la Carme Bargalló i al seu marit.
Vinga, doncs ho apunto. Molt bé, Josepa. Gràcies per trucar-nos, com sempre.
Gràcies a tu,
que
vagi
ja. Bé. Adéu, adéu.
Gràcies a tu, bon dia.
Adéu, bon dia. Crec que la Josepa ens escoltava per la tele i per això hi ha aquest cert retard. ...977-15-70-69... és el telèfon de directe, el que ja coneixeu de sobres, i també el que anem recordant a través de WhatsApp al 638-58-99-88. Anem ja cap a les primeres peticions musicals, o la primera. Una cançó de les seves, una cançó per la Montserrat. Tornem a recuperar el nostre estimat Jan Potis amb les seves darreres versions, com aquesta que ja està sonant. Solamente una vez.
Una vez amén la vida. Solamente una vez y nada más. Yo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
El nostre estimat Jan Potis, les seves cançons, o les seves darreres cançons, que tenen un toc diferent, eh? O són versions que s'han tornat a fer, o les ha recuperat, com aquesta. Solament una vez, per la Montserrat. Vinga, més peticions musicals. La que ens demanava la jove Mercè, aquesta cançó dedicada per la Carme Bargalló i per el seu marit, que ens demanava aquest Vall de Rams. Cançó ja que aviat, aviat haurà de sonar, eh? Vall de Rams, ben aviat. A més, la versió que més ens agrada, que és el de la Trinca. Esperem que per la Josepa també li agradi.
Es remou tot l'embalat, doncs ja se sap què vol dir, que el Vall de Rams ha arribat. No em faré pas el distret, com acostuma a fer algú. Content me'n gasto un duret i et compraré el ram per tu. Content me'n gasto un duret i et compraré el ram. Que t'he donat com si fos el més flairós, i ell em dirà que hem estat avui molt juntes tots dos. Ai, Maria, ai, Maria, que ets formosa. Les calces de satí. Ai, Maria, que ditjós que jo seria. Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai, Maria, ai, Maria, si et volguessis casar amb mi.
Ai, que l'ordinador fa de les seves. Estàvem escoltant aquesta divertida cançó de la Trinca, Vall de Rams, que ens demanava la Josepa Mercè, dedicada per la Carme Bargalló. A veure si podem retomar això i no quedar-nos a mitges, que a vegades l'ordinador... Ah, sí, la podem retomar, eh? I a dir que a vegades l'ordinador fa de les seves, i és el cas, que mira, quan vol es para i quan vol continuar.
Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai, Maria, ai, Maria, si et volguessis casar amb mi.
El Vendrell, 107.1 freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat.
Les 11:39, estem en tota aquesta darrera part de Calaixera, aquesta última hora que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, fins al punt i final, i uns darrers minuts que sempre intentem que estiguin dedicats a això, a la participació, les trucades i les peticions musicals. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Soc el Joan Servé.
Què tal, Joan?
Bueno,
com va?
Que portava, ara almenys vaig anant ajuntant-me, no?
Bueno, sí. Bueno, està bé, gràcies per fer-ho.
La meva dona diu que fa temps que no li dedico res.
Ah, va, vinga, doncs sí. Va, ho has
arreglat,
això.
Saps què passa? Les flors es passen d'un dia per l'altre, i això també es passa, eh? I si no hi has passat, ja hi passaràs.
Eh? Sí, exacte,
no, digues. Però... Ara, en sèrio, li dedico al metec de la Marina Rossell, al metec del George Mustaquí.
Molt bé.
Per ella, i a més per tots vosaltres.
Doncs vinga, així ho farem. Perfecte.
El mateix, eh?
Gràcies, Joan, per demanar-la. Molt bé, igualment, igualment.
Adéu, adéu.
Doncs en res, anirem a buscar aquesta petició musical, que és molt xula, amb la versió del Matec de Mustaki, però amb veu i amb estil de Marina Rossell. Va, més trucades, que segueixen arribant més trucades. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, bonic.
Com va això?
Acabo d'arribar, de prendre el solet i comprar
molt
una mica.
Molt bé, que bé, fa un dia molt xulo avui per sortir.
Avui es veu el cel blau que em deies tu aquest dematí.
Exacte, s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar.
I em fa gràcia, el Marc diu, algunes pinzellades de núvols blancs. Que poètic, eh?
Sí.
Molt bé, estimat. Avui em posaràs una de les meves romanticones.
Vinga.
Roberto Carlos, Cama i Mesa.
Vinga, Roberto, vale? Carlos, Cama i Mesa. Molt bé.
Bon tresor, vale?
Gràcies, Maria Dolors.
Fins demà.
Fins demà, que vagi bé. Adéu, adéu. Patonets
i abraçades, eh?
Igualment, igualment.
Vale, adéu, adéu, adéu.
...977-15-70-69... La cosa no para. Bé, bon dia.
Bon dia.
Hola, Maria Rosa.
Hola.
Què dius?
Mira, avui estic una mica amoïnada.
Ai, i això?
Em fa mal el genoll. I
ve com a tornar al gimnàs. Ai, Maria Rosa. Ai. Bueno, això perquè, mira, avui convenia fer bondat. Ja passarà, ja veuràs, que ja tindràs temps de tornar-hi. No pateixis, no passis ànsia.
Ja em passarà, ja em
passarà.
Sí,
home, t'ho has de prendre com un dia de descans avui. No?
Molt bé.
Com un dia de descans. Quina cançó posem, Maria Rosa?
M'agradaria que em posessis de la Marina, sí? L'Emigrant.
Val, de la Marina Rossell, eh, també? L'Emigrant. Molt bé, doncs vinga, la buscaré. Avui tenen doble ració de Marina Rossell, que està molt bé. Molt bé. Amb tu, Maria Rosa, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, adéu, adéu. I va, peticions musicals que ens envien per WhatsApp, el Joan Buendía, que sempre ho fa. Diu, podríem escoltar a Braulio amb aquest tema, Déjalo Volver, per tots els calaixeros, salutacions.
Rondaba nuestra casa y al verme se acercó. No lo reconocí hasta el momento en que apagadamente así me habló. Después de tanto tiempo, eres un hombre ya. Su acopio de valor se le escapaba y mi viejo rencor también huyó. Déjalo volver, que quiere envejecer contigo. Déjalo, mamá, y olvida ya tu vieja herida. Déjalo quedar y entierra tu despecho en su dolor. Charlamos largamente y en mí empezó a crecer un sentimiento vago de cariño y todos mis recelos desterré. Su voz era un susurro cuando me habló de ti. Su empeño era saber si aún le odiabas, y yo compadecido le mentí. Déjalo volver, que quiere envejecer contigo.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Una gran cançó d'en Jos Mustaki, que és el Metec, i també és molt gran aquesta versió de Marina Rossell, que es demanava Joan Cerver, dedicada sobretot i molt especialment cap a la Maria Carme.
Dies bons i de molt temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Estambul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com a mi, els que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com a mi, els que se m'acluquin els ulls.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Cançons romàntiques, com diu la Maria Dolors. Cama i Mesa, a Roberto Carlos.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda,
besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer y se apasiona por una mujer.
Roberto Carlos, Cama i Mesa, la cançó que ens demanava la Maria Dolors, sempre romàntica. 8 minuts per les 12, alguna altra petició musical encara pendent i una altra trucada pendent, al 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Isabel.
Hola, mira aquí. Quina fent feina, i aviam si no marxa el sol.
A veure.
I va marxant i venint una mica.
Sí, hi ha alguns núvols, però bé, tot i així és molt del que ha fet fins ara,
sí,
eh?
Sí, sí.
S'agraeix un dia així.
Aprofitant per fer rentadores, aviam. S'aixuga avui.
Si s'aixuga aviat, sí, esperem que sigui una mica de ventet, aquest vent del nord, que,
sí,
que va bé, va bé. Molt bé. Fantàstic.
Bueno, doncs molt bé. Escoltant-vos i anar acabant de fer doncs coses.
Gràcies, ja. Gràcies.
Ara, no passa res. Agafarem la bici i anirem fins a Coma-ruga a veure com està l'ambient i el riuet i tot.
Avui és el dia per fer-ho.
Sí.
Avui és el dia. Molt bé.
Molt bé.
Fantàstic.
I dono temps de posar Rosalén, Lo tengo claro.
Vinga, que bé, Rosalén, Lo tengo claro. Molt bé.
Molt bé, vinga, dedicat a tots els calaixeros i calaixeres i bon dia a tothom.
De part teva, moltíssimes gràcies.
Vinga. Molt bé, bon
que
dia.
Que vagi bé, bon dia. Adéu, 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 Isabel. I tenim doble ració de Marina Rossell, doble, triple, quatriple o els que calguin, perquè ens agrada molt. És la cançó que es demanava la Maria Rosa, i es demanava aquesta que sona, L'emigrant.
Tria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort. Adéu, germans, adéu, si hi ha un món pas. Si el fosser on jau ma dolça mare, jo li tingués un lloc, veuré ciutat de Barcelona.
quant de sentiment en aquesta cançó, L'immigrant, de Marina Rossell. I amb això ja bàsicament acabarem. Bé, acabarem amb una darrera petició musical, així que les podrem encabir totes.
La Calaixera, un programa únic de tot.
I aquesta darrera que ens demanava des del Francàs, la Isabel. I serà justament la cançó per posar el punt i final, una cançó fantàstica. Bé, tot el que vingui de Rosalén és fantàstic. Lo tengo claro. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de Calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
De mirada on està mi hogar, està donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara, y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro. Ribera del río, me das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos crías. Fuerte como tu roble, constante, lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando cariño. Tu olor es mi cobijo y bailamos por fin al ritmo.